Bon dia, Sabadell, són les 8.
Notícies matí, amb Pere Gallifa.
Ara sí, aquest dimecres s'ha celebrat el ple municipal que dilluns es va suspendre per les altes temperatures que hi havia a la sala, una sessió que s'ha celebrat al teatre principal perquè l'aire condicionat del plenari continua espatllat. El govern ha aprovat el canvi d'usos de la Casa Grau, l'edifici que hi ha a la plaça del Gas, i que ha d'acollir, juntament amb el Museu del Gas, el futur complex Sabadell Centre de Cultura. Abans només servia per tasques administratives i ara també es podrà fer servir per temes culturals. Més enllà, però, d'aquest canvi, l'oposició ha criticat que el govern comenci a fer passos per tirar endavant un projecte que es fa en col·laboració amb Banc Sabadell sense conèixer tots els detalls. En una estona escoltarem les dues bandes, les crítiques de desinformació per part de l'oposició i la defensa que en fa el govern municipal. Entre els temes aprovats ahir també destaca que es farà una prova pilot per tenir busos nocturns a la ciutat. És una proposta que va presentar Sabadell en Comú Podem. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 3 de juliol que compartim amb la Rocío García al control tècnic.
Titulars.
D'altra banda, l'Entesa per Sabadell ha denunciat la propietat del molí d'en Murnà, un edifici patrimonial que hi ha al riu Ripoll, també a l'Ajuntament i a la Generalitat, per l'estat de semiruïna en què es troba aquest històric immoble. Argumenten que ningú està vetllant per reparar un edifici que està protegit des de l'Ajuntament, però responen que la propietat ha estat requerida i que, com que no ha respost, se li ha imposat una multa per eludir les seves responsabilitats. Banc Sabadell pagarà 2.500 milions d'euros extraordinaris als seus accionistes arran de la venda de la seva filial britànica. Tanmateix, els responsables del banc neguen que aquesta venda es faci per perjudicar l'OPA del BBVA, tot i que sí que subratllen que ara l'oferta del Banc Basc encara té menys valor per als actuals accionistes del BS. Hostafrank celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Serà la 80a edició d'una celebració, però la primera per la seva nova junta directiva, que ha volgut combinar les activitats tradicionals amb alguna innovació, com ara un concurs de llançar pinyols d'oliva o un esquí. I en esports, la direcció esportiva del Sabadell continua treballant de valent per construir la plantilla 25-26. Després del fitxatge del porter Diego Fuoli, els arlequinats podrien incorporar dos nous jugadors aquesta mateixa setmana.
Notícies matí. Els serveis.
Comencem amb la previsió meteorològica que ens porta el Marc Jaureguizar. Bon dia.
Bon dia, matí de dijous que es presenta molt tranquil, però ja des de primeres hores del matí tenim nuvolades al Pirineu, mínimes que han tornat a ser elevades, sobretot concentrades a la línia de la costa del Barcelonès, del Baix Llobregat i també del Garraf. De cara a la tarda tornarà el rebombori, tornarà la inestabilitat, amb ruixats i tempestes iniciant-se al Pirineu, afectant al llarg de les següents hores a comarques de la Catalunya central i també acabaran afectant el prelitoral central. I a últimes hores ja de la tarda arribarien a aquests ruixats a comarques interiors de Tarragona i també del Pla de Lleida. Avui dijous notarem també una lleugera baixada de les temperatures entre 1 i 2 graus menys respecte a ahir. Que vagi bé!
I l'estat del trànsit ens el porta la Carla Buigas. Bon dia!
Bon dia, retencions d'hora punta a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la Pota Nord, la circulació es concentra al nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida. També a la C58, als punts de Ripollet i de Sant Quirze, cap a la P7. I a la mateixa P7 hi ha retenció al punt de Barberà en totes dues direccions. També a la C16 es regula el trànsit als túnels i es formen retencions cap a Barcelona. I a la zona del Baix Llobregat hi ha cues a l'autovia 2 i a la B23, des de Pallejà i des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí. I també a la C32 de Viladecans a Sant Boi en direcció Barcelona. A les rondes i a les retencions habituals a les dues vies, des de la Trinitat i des de Sant Adrià, les dues en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Com us dèiem, en començar, el futur de la Casa Grau ha marcat bona part del ple municipal. El govern portava a votació el canvi d'usos del complex que ha passat d'ús administratiu a ús cultural, ja que en un futur la Casa Grau ha d'acollir el centre de cultura de la ciutat. Una votació que ha aixecat queixes de l'oposició, que ha denunciat opacitat del govern envers aquest futur del complex museístic. Repassem què han dit els grups municipals. Doncs Esquerra, la Crida i Sabadell en Comú Podem han fet la mateixa demanda. Més informació. Ens en porta tots els detalls l'Helena Molist.
Els grups d'esquerres de l'oposició han denunciat que les informacions que tenen sobre el Sabadell Centre de Cultura les han vist a la premsa i no en comissions de seguiment sobre aquest tema. I és que la manca de planificació i la incertesa del futur del Banc Sabadell, que serà qui finançarà el projecte, han fet trontollar la confiança de l'oposició envers aquest projecte. Des de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena ha criticat que no hi hagi una gran planificació sobre aquest projecte.
Des d'en Comú Podem ho hem dit des del principi, compartim el projecte de creació del Sabadell Centre Cultural, però evidentment no a qualsevol preu. Necessitem més informació sobre el projecte per valorar si una modificació urbanística com la que presenten vostès avui és adequada o no. Ens falta informació sobre el projecte en si i també falta veure, no ens enganyem, com acaba la conjuntura de la OPA sobre el Banc Sabadell, que ens sembla que també serà determinant en la realitat o no d'aquest projecte cultural.
Des de la Crida han denunciat la privatització d'un espai com la Casa Grau i la plaça del Gas. Guillem Fuster és regidor dels anticapitalistes.
Que ja vam denunciar que moltes de les modificacions especials que es fan del pla es fan precisament orientades en projectes que no tenen consistència, que no tenen consens, i en aquest cas en concret es parla precisament de la cessió en un privat que, per molt que faci la seva aportació econòmica amb la rehabilitació, amb un fons en què no es concreta ni la gestió del que passarà en el complex cultural, ni tampoc es concreta en cap d'aquests sentits com es gestionarà aquest equipament i, per tant, la definició in situ en general d'aquest espai cultural.
Finalment, i en el marc d'aquest desconeixement, des d'Esquerra Republicana, Santi Valls demana quina planificació de futur hi ha en cas que l'OPA del BBVA envers el Sabadell prosperi.
Quina garantia tenim que decideix que aquella obra la privatitza o se l'emporta a Alacant, per dir una ciutat, o a Madrid, i aquí decideix tancar-ho o decideix... Com que no tenim el conveni, que entenc que quan hi hagi un conveni hi haurà uns drets i uns deures, ara mateix el que estem fent és una aposta amb voluntats de modificar un planejament i estem modificant un planejament general.
Per part del govern, l'alcaldessa Marta Ferrés ha afirmat que el seu govern sí que ha sigut transparent i s'ha mostrat així de clara.
Riscos. Home, jo no els diré que riscos són zero, no hi ha cap operació que tingui risc zero, però és evident que el que fem és posar en aquest acord amb el banc totes les alarmes pel que pugui passar. Què és el pitjor escenari? Que deixin de fer aquesta activitat. Què és el que ens passaria a l'Ajuntament? Home, doncs que tenim un bé, que és la Casa Grau, que en aquests moments no tenim capacitat econòmica per rehabilitar-la, anem a ser sincers, no la tenim, i que la Fundació el que fa és rehabilitar-la i que si en un moment determinat deixa de fer aquesta actuació pel qual se'ls ha cedit, el que farà l'Ajuntament, per tant la ciutat, és recuperar un immoble que l'han rehabilitat i que, deixin-m'ho dir, que no ha tingut cap cost per la ciutat la seva rehabilitació.
Per la seva banda, el seu soci de govern, el juntaire Lluís Matas, ha defensat el projecte.
És públic i notori que nosaltres, des de Junts, també defensem i n'estem convençuts que l'equipament cultural Sabadell Centre de Cultura ha d'acollir el fons d'art de la Fundació Banc de Sabadell. És un projecte fantàstic per la ciutat. Un projecte que, juntament amb el museu, amb el futur Museu d'Història i Tèxtil, que també serà, com bé del tèxtil, després de dècades de reivindicar-ho com a Museu del Gas, i que en el seu conjunt transformarà i concentrarà, endreçarà, impulsarà l'oferta cultural de la ciutat i a la vegada revitalitzarà l'entorn de la plaça del Gas i els carrers adjacents.
Per la seva banda, PP i Vox han optat per no intervenir en aquest punt. Finalment, l'aprovació del canvi d'usos s'ha aprovat amb els vots a favor del govern. Sabadell, en Comú Podem, Vox i el PP s'han abstingut i Esquerra i la Crida hi han votat en contra. En l'apartat de mocions hi ha hagut poca concordança entre els grups. Se n'han aprovat 3 de 7, dues de les quals provenien d'entitats. S'ha aprovat la moció de l'entitat Viula per a la instal·lació de canviadors de bolquers als lavabos públics adaptats. També s'ha aprovat la moció de la Marea Pensionista per instar el govern espanyol a donar compliment a la disposició addicional sisena i fer també l'auditoria independent de comptes de la Seguretat Social. Dels grups polítics s'ha aprovat la moció presentada per Sabadell en Comú Podem per fer una prova pilot de la creació d'una línia d'autobusos nocturns de l'ATUS durant el cap de setmana. Tots els grups hi han votat a favor, a excepció del govern de PSC i Junts, que s'ha abstingut en aquest punt. En aquest torn, Vox ha mostrat preocupació, diuen, per la seguretat seguretat dels conductors i dels passatgers. En parla Núria Acacio, portaveu del grup.
Estamos hablando precisamente de horario nocturno. Por tanto, ojos con los problemas de inseguridad, que evidentemente es más probable que se produzcan de noche. No se hace, y lo decimos por un tema, ya no solo por el usuario, sino también por los propios conductores, etcétera. Entonces, lo dicho, como es una prueba piloto, podemos estar a favor.
Per la seva banda, des del PP, Cuca Santos demana anar un pas més enllà i ser ambiciosos.
Hemos dejar claro que nuestra visión al respecto es más ambiciosa. Apostamos decididamente por avanzar hacia un servicio nocturno diario, no solo en fines de semana, que garantice la movilidad segura, sostenible e inclusiva en Sabadell todos los días del año. Estamos trabajando ya en una propuesta en esa línea que presentaremos en el mes de septiembre al Pleno Municipal y creemos que como ciudad debemos dar un salto adelante en materia de transporte público y no limitarnos a soluciones parciales.
Així doncs, aquest ha estat el ple municipal del mes de juliol, un ple marcat també per les denúncies, un cop més, del personal de funcionaris de l'Ajuntament, qui reclama al govern de Marta Ferrés que s'assegui a negociar el conveni laboral que porta caducat 2 anys. Una cinquantena de persones han protestat a les portes del Teatre Principal, on s'ha celebrat aquest ple, fent protestes molt sorolloses que han aguantat ben bé fins a la meitat del ple.
D'altra banda, la declaració del Molí de Murnau arriba als jutjats. L'Entesa per Sabadell ha presentat una denúncia contra la propietat de l'edifici, l'empresa Immuebles Industriales, i contra l'Ajuntament i la Generalitat pel mal estat de l'equipament que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional i que forma part de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Tot plegat comença quan l'any 2023 part de la coberta del Molí de Murnau cedeix. Llavors l'Entesa ho comunica a l'Ajuntament i demana que el consistori actuï per instar la propietat a reparar-ho. A més, davant la inacció de l'Ajuntament, diuen, es trasllada el cas a la Generalitat, que també hi té potestat en la conservació. Finalment, l'Ajuntament, el novembre de 2023, demana a la propietat que actuï, però el partit denuncia que no ha passat res fins llavors.
10 mesos després de que tinguessin l'ordre d'execució, la propietat no fa absolutament res fins aquest moment. I per tant, com deia abans, ni tan sols ha col·locat algun element de prevenció perquè no es malmeti més el que és el Molí de Murnau.
Per aquest motiu, com explica l'exregidor de l'Entesa, Isidre Soler, han decidit portar el cas a la justícia.
Aquesta denúncia no és per navegants. Vull dir, no estem disposats a que Sabadell perdi el patrimoni. Si des dels responsables polítics, el govern, sigui Ajuntament, sigui Generalitat, no som capaços de preservar el que tenim, que es forma part de l'indestriable de la nostra història, bé, doncs haurem de prendre altres mesures, com les que prenem ara, amb la denúncia penal, i que en tot cas cadascú que assumeixi la seva responsabilitat.
La querella es va presentar el mes de març i ara la justícia l'ha admès a tràmit i la Fiscalia de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni ha començat les diligències sobre la qüestió. A més, l'Entesa ha decidit presentar-se com a acusació particular en aquesta causa. Per part de l'Ajuntament diuen que fa temps que són conscients de l'estat en què es troba aquest edifici i que diuen que la propietat privada ha estat requerida en diversos moments per part de l'Ajuntament. De fet, diuen que aquest mes de juny se'ls ha imposat una primera multa i que uns dies després la propietat ja ha presentat una llicència d'obres majors per l'execució de les actuacions requerides anteriorment per tal de mantenir aquest edifici en les condicions de seguretat pertinents.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Banc Sabadell pagarà 2.500 milions d'euros extraordinaris als seus accionistes quan es formalitzi la venda de la seva filial britànica, el TSB. L'entitat vallesana pagarà un dividend extra de 50 cèntims per acció que repartirà previsiblement entre els mesos de març i abril de 2026 un cop culmini la transacció del TSB al Banc Santander, tal com han acordat. Tant la compra de la filial britànica com el pagament d'aquest dividend hauran de ser aprovats en una Junta General d'Accionistes que està convocada el pròxim 6 d'agost. Una vegada els accionistes donin llum verd a l'operació i al pagament d'aquest dividend, la decisió ja serà irreversible, tot i un hipotètic canvi del Consell d'Administració en cas que l'OPA del BBVA prosperés. Així ho ha indicat des de la seu del BS Sant Cugat el conseller delegat del Sabadell, César González Bueno.
El nuevo consejo puede revertir muchísimas de las decisiones. Lo único que no puede revertir un consejo en una nueva situación son los derechos adquiridos de sus accionistas. Y por lo tanto, esa es la norma, y por lo tanto queda totalmente fuera del perímetro de decisión de futuros órganos de gestión, si los hubiese o hubiera, reducir derechos adquiridos con anterioridad por sus accionistas. Y entonces eso no puede pasar.
Sigui com sigui, el conseller delegat del BES ha desvinculat la venda de la filial britànica de l'OPA hostil del BBVA, tot i admetre que ara encara té menys sentit que abans perquè el Sabadell continua guanyant valor. I encara sobre la banca, ja ha entrat en vigor la nova llei sobre accessibilitat que afecta, entre altres, els caixers automàtics, una norma que adapta una directiva europea i que parla de l'accessibilitat als caixers per a les persones amb mobilitat reduïda, problemes visuals o auditius i amb discapacitat intel·lectual, una directiva per la que ha treballat intensament la cooperativa Cipo, que des de fa temps té una comissió que treballa per l'accessibilitat cognitiva. Aquest concepte refereix a l'obligació que els nous caixers automàtics que s'instal·lin siguin dispositius accessibles per a tots aquests col·lectius. Sandra Rivera, de Cipo, ha explicat a Ràdio Sabadell què entenem per accessibilitat cognitiva.
I es basaria en com es planteja aquesta informació perquè tothom tingui algun problema de comprensió o alguna dificultat, la pugui entendre. Per tant, seria fer menús doncs, molt més clars, que la informació es presentés de forma molt més clara que no es fa actualment.
Un concepte que diuen que ha d'anar més enllà dels caixers automàtics i que treballa amb la voluntat de permetre que les persones puguin ser més autònomes. D'altra banda, el secretari general d'Empresa i Treball, encara en Economia, el sabadellenca Pol Gibert, ha estat aquest dimecres a Sabadell per presentar el nou pla de facilitació de les activitats econòmiques, una estratègia de la Generalitat per reduir els tràmits administratius que han de fer les empreses. Hi han assistit empresaris i representants institucionals de la ciutat i la comarca. El sabadellenca ha explicat que s'han marcat tres objectius principals amb aquest pla: rebaixar la burocràcia, que quan s'han d'implementar millores empresarials, per exemple, en l'àmbit del medi ambient i la salut, reduir i la necessitat de presentar els mateixos papers cada any i no haver d'entregar la mateixa documentació a administracions diferents. Gibert ha detallat com s'ho faran.
És un paquet conjunt, diguem, de diferents mesures. Hi ha àmbit normatiu, diguem, reduir i simplificar normativa perquè es pugui doncs, simplificar la seva tramitació també. No? Hi ha un altre també, evidentment, de recursos. Recursos més sobretot tecnològics, no? Que puguin integrar sistemes que siguin interoperables entre ells. No? Això és un gran repte que tenim per endavant. Amb aquests dos vessants, diguem, faríem molta feina que tenim per endavant. No? I l'altre també, a vegades, ordenar el sistema. El sistema demana tres vegades un paper, doncs intentar demanar-lo una única vegada. No? Hi ha tres elements per mi claus, com deia, normativa, ordenar el sistema i també més recursos tecnològics.
En la presentació també hi han participat representants de l'Ajuntament, com el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Lluís Matas, i l'alcaldessa Marta Ferrés, qui ha celebrat que la Generalitat posi les coses més fàcils a les empreses. I Sabadell ha tancat el mes de juny tot havent registrat les millors dades d'ocupació en aquest mes des del 2009. No obstant això, en el darrer mes l'atur ha pujat en 21 persones, la qual cosa ha situat la xifra total d'aturats en els 10.533. Núria Garcia.
Al mes de juny, quan és habitual que la desocupació es redueixi per les contractacions d'estiu, ha suposat un punt d'inflexió per a Sabadell. La ciutat ha trencat 5 mesos seguits de descensos de l'atur. L'últim mes de juny s'ha registrat un augment de la desocupació amb 21 sabadellencs més sense feina. Pel que fa a la variació anual, però, l'evolució ha estat de nou positiva. Actualment hi ha 243 parats menys respecte del mes de juny de 2024. El conjunt del Vallès Occidental, l'atur sí que ha baixat el mes de juny, amb 182 vallesans menys, apuntat a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya. Això fa que la xifra actual de desocupats estigui situada en els 41.123. Respecte de fa un any, 1.566 vallesans s'han incorporat al mercat laboral en els darrers 12 mesos.
Més coses més enllà de Sabadell. Els bombers han donat per controlat, quan passaven 8 minuts de les 10 de la nit d'aquest dimecres, el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que ha causat la mort, recordem, de dues persones. Ha afectat unes 6.000 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, i ha suposat el primer incendi de sisena generació registrat a Catalunya. Sumar considera que l'entrada a la presó de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ha posat en risc l'estabilitat política i la continuïtat de la legislatura. És la sensació que Ernest Urtasun, portaveu de Sumar i ministre de Cultura, ha transmès als mitjans de comunicació després d'una reunió que ha acabat sense avenços significatius de la Comissió de Seguiment del Pacte del Govern de Coalició, que ha durat 2 hores i mitja. El govern ha tancat 900 sol·licituds de préstec de l'Institut Català de Finances a joves per pagar l'entrada del seu primer habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha donat les primeres xifres des que el 30 de juny es va posar en marxa aquest producte. En total, diu que s'hi han interessat 4.180 joves. I el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha detectat un augment dels discursos d'odi neofeixistes i contra els catalans a Espanya. En la primera sessió d'avaluació al país sobre el respecte als drets civils i polítics, celebrada aquest dimecres a Ginebra, l'òrgan, format per experts de l'ONU, ha cridat l'atenció a l'Estat per l'increment de denúncies per delictes d'odi contra la comunitat romaní, jueva, musulmana, LGTBI, catalana i també persones d'ascendència africana. I tornem a la ciutat, concretament a Hostafrancs, que celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Aire fresc em ve a la cara, ven que bufa de llevant. Les activitats combinen la tradició de 80 anys de festa major al barri i les novetats que han aportat els membres de la nova junta directiva. Divendres hi haurà al pregó una botifarrada popular, havaneres amb el grup Portbó, sortejos per als veïns i música en directe. Dissabte han organitzat una escape room, que també serveix per conèixer millor el barri. Ho explica Mercè Cantero, que és vocal de l'Associació de Veïns.
Que l'escape room, per mi, aquesta és una de les activitats més curioses, no? Perquè ens permetrà, fent l'escape room, pues, entrar i viure el que és la història del barri i conèixer una mica més el barri. Amb la qual cosa, clar, quanta més gent s'apunti, pues, millor, no? Perquè és, i a més és una activitat en grup, vull dir, competitiva, i amb el teu grup, no? Vull dir que, clar, dona molta, molt dinamisme, és diferent.
A part, hi haurà activitats durant tot el dia, amb activitats infantils i exhibicions esportives i de dansa. Entre les novetats també hi ha un concurs de coques i entre les activitats més tradicionals, un concurs de llançament de pinyols. Diumenge arrencarà amb una sortida en BTT, la Festa de l'Escuma, amenitzada pel Jaume Barri, i les corals Estrella Daurada i Violes al vespre. Si hi voleu anar o voleu consultar-ne la programació, ho teniu tot plegat al web de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell podria tancar fins a 2 incorporacions en el que queda de setmana. Després del fitxatge de Diego Fuoli, el primer de la nova temporada, la direcció esportiva segueix treballant amb les operacions que té obertes. Ens ho explica l'Adri Arroyo.
Bon dia. En l'actualitat són 14 els jugadors que tenen contracte en vigor, però la plantilla haurà de lleugerir-se amb alguna rescisió més. Flagrant és el tema de la porteria, amb Gianni Cassaro guanyant números per ser el que surti, però també altres noms com Javi Delgado o Tico Iniesta tenen un any més signat, però podrien abandonar en breu la disciplina arlequinada. Mentrestant, se segueix pentinant el mercat per reforçar l'equip. D'entrada, a la rereguarda, on només hi ha un central amb la continuïtat garantida, Kaiser, i també especialment en les posicions ofensives. Hi són Rubén Martínez i Miguel Ete, però el Sabadell necessita tancar tant homes de banda com 3 davanters centre. Finalment, en el capítol de possibles renovacions, només s'està parlant amb un integrant de la plantilla de l'ascens, Jan Molina. El de Calaf hauria d'adaptar-se, això sí, a la realitat econòmica arlequinada per continuar. Recordem que continua sent sub-23 i que, a banda dels que ja tenien contracte, el Sabadell només ha renovat un efectiu més, Albert Urriols, Urri, per les pròximes 2 campanyes.
La sabadellenca Meritxell Muñoz, més coses, ha fitxat per l'Espanyol de Lliga F femenina. La jove portera de 22 anys arriba al conjunt perico procedent del Barça B, club al qual ha estat les últimes 6 temporades. Abans, la nova portera espanyolista s'havia format al mercantil. Meri Muñoz ha signat per 2 temporades. El responsable global de la producció del Mundial de Clubs és un sabadellenc, Quim Domènech, una de les peces clau en la cobertura d'aquest torneig. L'ex de Ràdio Sabadell ha assegurat des dels Estats Units que es tracta d'un torneig que es consolidarà el calendari, tot i les reticències dels europeus.
S'acabarà consolidant i sobretot el fet de que passi cada 4 anys també significatiu, no serà cada estiu. És veritat que pels equips europeus no han acabat d'entendre si era més al final d'una temporada o la pretemporada de la següent, i en canvi els equips sud-americans han arribat segurament més en forma. D'aquí 4 anys el tornarem a tenir. Aprofitem ara els partits que queden i crec que està sent una gran experiència.
El vicepresident de Continguts de DAZN assegura que el Mundial no només s'està complint les expectatives, sinó que s'estan superant les previsions d'audiència. La final de la Copa Catalunya de futbol masculí es jugarà a la Nova Creu Alta. L'Espanyol i el Girona es veuran les cares d'aquí 3 setmanes, el 23 de juliol, a 8:45 del vespre a Sabadell i en directe per Televisió de Catalunya. Els pericos van golejar fa mesos el Barça a les semifinals, mentre que l'equip gironí es va desfer de l'Andorra. Les entrades encara no estan a la venda, però seran en preus, diuen, populars. I a l'Europeu Júnior de Natació, les d'Eslovàquia, Alexandra Comas i Clàudia Muñoz, es van quedar fora de les finals ahir al vespre els 200 estils i els 50 lliures, respectivament. La nadadora del Club Natació Sabadell, campiona d'Europa en el relleu 4% lliures el dia abans, va aturar el crono als 25:93, millorant per poc el temps que havia fet al matí, però va acabar 14a a les semifinals. En canvi, Comas va anar 3 segons més lent que a les sèries i va quedar últim de les semis, molt lluny del passi a la final. Les últimes proves individuals a Sant Marín, en presència sabadellenca, seran demà els 10 lliures amb Clàudia Muñoz i diumenge els 400 lliures amb Natàlia Muñoz.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
I acabem amb tres apunts més breus. La Cambra de Comerç de Sabadell ha acollit la jornada FP Dual, el gran repte amb l'objectiu d'acostar la formació professional dual a les petites i mitjanes empreses de la demarcació i donar suport a la seva participació activa com a agents formatius. L'acte ha comptat amb les intervencions del president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, i del president executiu de l'Agència Pública de Formació, José Luis Durán Moyano. El 25è Festival Internacional de Música de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals, continua la seva programació avui amb músiques populars d'arreu, a càrrec del quartet La Febre, que serà aquest vespre a les 8 al Casal Pere IV. Aquest grup reuneix músics de formació acadèmica que comparteixen el gust per les músiques tradicionals i les fan amb un estil viu i personal. I la periodista sabadellenca Rosa Maria Puig Serra ha estat distingida amb la medalla al treball President Macià, un guardó que atorga la Generalitat de Catalunya a persones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu compromís amb el món laboral i social. Puig Serra va iniciar la seva carrera l'any 1970 en l'àmbit de l'ensenyament, però posteriorment ha desenvolupat una trajectòria destacada en el camp de la comunicació amb una llarga vinculació a Ràdio Televisió Espanyola, especialment a Ràdio 4, on va dirigir diferents programes radiofònics.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'Òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja-te'l i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies en xarxa. Edició Matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
Bon dia, Sabadell, són 8:45.
Notícies Matí, amb Pere Gallifa.
Aquest dimecres s'ha celebrat el ple municipal que dilluns es va suspendre per les altes temperatures que hi havia a la sala, una sessió que s'ha celebrat al Teatre Principal perquè l'aire condicionat del plenari continuava espatllat. El govern ha aprovat el canvi d'usos de la Casa Grau, l'edifici que hi ha a la plaça del Gas i que ha d'acollir, juntament amb el Museu del Gas, el futur complex Sabadell Centre de Cultura. Abans només servia per a tasques administratives i ara també es podrà fer servir per temes culturals. Més enllà d'aquest canvi, però, l'oposició ha criticat que el govern comenci a fer passos per tirar endavant un projecte que es fa en col·laboració amb Banc Sabadell sense conèixer tots els detalls. En una estona escoltarem les dues bandes, les crítiques de desinformació per part de l'oposició i la defensa que en fa el govern municipal. Entre els temes aprovats també destaca que es farà una prova pilot per tenir busos nocturns a la ciutat. És una proposta que han llançat des de Sabadell en Comú Podem. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dijous 3 de juliol que compartim amb la Rocío García al control tècnic.
Titulars.
L'Entesa per Sabadell ha denunciat la propietat del molí d'en Murnau, un edifici patrimonial del riu Ripoll, també a l'Ajuntament i a la Generalitat per l'estat de semiruïna en què es troba aquest històric immoble. Argumenten que ningú està vetllant per reparar un edifici que està protegit. Des de l'Ajuntament responen que la propietat ha estat requerida i que se'ls ha imposat una multa per eludir les seves responsabilitats. Banc Sabadell pagarà 2.500 milions d'euros extraordinaris als seus accionistes arran de la venda de la filial britànica. Tanmateix, els responsables del banc neguen que aquesta venda es faci per perjudicar l'OPA del BBVA, tot i que sí que subratlla encara l'oferta del Banc Basc encara té menys valor per als actuals accionistes del BS. Hostafrancs celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Serà la 80a edició d'una celebració que és la primera, però, per la seva nova junta directiva. Han volgut combinar les activitats tradicionals amb alguna innovació, com ara un concurs de llançar pinyols d'oliva o un escape room. I en esports, la direcció esportiva del Sabadell continua treballant de valent per construir la plantilla 25-26. Després de fitxar el porter Diego Fuoli, els arlequinats podrien incorporar dos nous jugadors aquesta mateixa setmana.
Notícies Matí. Els serveis.
Dia de molta calor i possibles pluges a la tarda. Avui a Sabadell ens amplia la previsió meteorològica. El Marc Jaureguizar, bon dia.
Bon dia, matí de dijous que es presenta molt tranquil, però ja des de primeres hores del matí tenim nuvolades al Pirineu, mínimes que han tornat a ser elevades, sobretot concentrades a la línia de la costa del Barcelonès, del Baix Llobregat i també del Garraf. De cara a la tarda tornarà el rebombori, tornarà la inestabilitat amb ruixats i tempestes iniciant-se al Pirineu, afectant al llarg de les següents hores a comarques de la Catalunya central i també acabaran afectant el prelitoral central. I a últimes hores ja de la tarda arribarien aquests ruixats a comarques interiors de Tarragona i també del Pla de Lleida. Avui dijous notarem també una lleugera baixada de les temperatures entre 1 i 2 graus menys respecte ahir. Que vagi bé!
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem retencions habituals a aquesta hora del matí. Per exemple, a la C58, per anar cap a Barcelona, es circula lent des de Sant Quirze i fins a Barberà del Vallès, i també en el tram següent, des de Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat. En sentit contrari, trobem retencions en sentit nord a l'alçada de Ripollet. Pel que fa a la AP7, també hi ha complicacions a l'encreuament amb el Vallès, retencions en sentit nord des de Sant Cugat i fins a Santa Perpètua, i en sentit sud des de Mollet i també fins a Santa Perpètua. Si heu d'entrar a Barcelona ara mateix, les dues rondes van molt carregades en sentit Besòs i cap al Llobregat. 8 i 34, entrem en matèria. El futur de la Casa Grau ha marcat bona part del ple municipal. El govern portava a votació el canvi d'usos del complex, que ha passat d'ús administratiu a ús cultural, ja que en un futur la Casa Grau ha d'acollir el centre de cultura de la ciutat. Una votació que, més enllà d'aquesta, ha aixecat queixes de l'oposició, que ha denunciat opacitat del govern envers aquest complex museístic. Repassem què han dit els diferents grups. Esquerra, Crida i Sabadell en Comú Podem han fet la mateixa demanda. Volen més informació. Ens en porta més detalls l'Helena Molist.
Els grups d'esquerres de l'oposició han denunciat que les informacions que tenen sobre el Sabadell Centre de Cultura les han vist a la premsa i no en comissions de seguiment sobre aquest tema. I és que la manca de planificació i la incertesa del futur del Banc Sabadell, que serà qui finançarà el projecte, han fet trontollar la confiança de l'oposició envers aquest projecte. Des de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena ha criticat que no hi hagi una gran planificació sobre aquest projecte.
Des d'en Comú Podem ho hem dit des del principi, compartim el projecte de creació del Sabadell Centre Cultural, però evidentment no a qualsevol preu. Necessitem més informació sobre el projecte per valorar si una modificació urbanística com la que presenten vostès avui és adequada o no. Ens falta informació sobre el projecte en si i també falta veure, no ens enganyem, com acaba la conjuntura de la OPA sobre el Banc Sabadell, que ens sembla que també serà determinant en la realitat o no d'aquest projecte cultural.
Des de la Crida han denunciat la privatització d'un espai com la Casa Grau i la plaça del Gas. Guillem Fuster és regidor dels anticapitalistes.
Que ja vam denunciar que moltes de les modificacions especials que es fan del pla es fan precisament orientades en projectes que no tenen consistència, que no tenen consens, i en aquest cas en concret es parla precisament de la cessió en un privat que, per molt que faci la seva aportació econòmica amb la rehabilitació, amb un fons en què no es concreta ni la gestió del que passarà en el complex cultural, ni tampoc es concreta en cap d'aquests sentits com es gestionarà aquest equipament i, per tant, la definició in situ en general d'aquest espai cultural.
Finalment, i en el marc d'aquest desconeixement, des d'Esquerra Republicana, Santi Valls demana quina planificació de futur hi ha en cas que l'OPA del BBVA envers el Sabadell prosperi.
Quina garantia tenim que decideix que aquella obra la privatitza o se l'emporta a Alacant, per dir una ciutat, o a Madrid, i aquí decideix tancar-ho, o decideix... Com que no tenim el conveni, que entenc que quan hi hagi un conveni hi haurà uns drets i uns deures, ara mateix el que estem fent és una aposta amb voluntats de modificar un planejament, i estem modificant un planejament general.
Per part del govern, l'alcaldessa Marta Ferrés ha afirmat que el seu govern sí que ha sigut transparent i s'ha mostrat així de clara.
Riscos. Home, jo no els diré que riscos són zero, no hi ha cap operació que tingui risc zero, però és evident que el que fem és posar en aquest acord amb el banc totes les alarmes pel que pugui passar. Què és el pitjor escenari? Que deixin de fer aquesta activitat. Què és el que ens passaria a l'Ajuntament? Home, doncs que tenim un bé, que és la Casa Grau, que en aquests moments no tenim capacitat econòmica per rehabilitar-la, anem a ser sincers, no la tenim, i que la Fundació el que fa és rehabilitar-la, i que si en un moment determinat deixa de fer aquesta actuació pel qual se'ls ha cedit, el que farà l'Ajuntament, per tant la ciutat, és recuperar un immoble que l'han rehabilitat i que, deixin-m'ho dir, que no ha tingut cap cost per la ciutat la seva rehabilitació.
Per la seva banda, el seu soci de govern, el juntaire Lluís Matas, ha defensat el projecte.
És públic i notori que nosaltres, des de Junts, també defensem i n'estem convençuts que l'equipament cultural Sabadell Centre de Cultura ha d'acollir el fons d'art de la Fundació Banc de Sabadell. És un projecte fantàstic per la ciutat. Un projecte que, juntament amb el museu, amb el futur Museu d'Història i Tèxtil, que també serà, com bé dit, del tèxtil, després de dècades de reivindicar-ho com a Museu del Gas, i que en el seu conjunt transformarà i concentrarà, endreçarà, impulsarà l'oferta cultural de la ciutat i a la vegada revitalitzarà l'entorn de la plaça del Gas i els carrers adjacents.
Per la seva banda, PP i Vox han optat per no intervenir en aquest punt. Finalment, l'aprovació del canvi d'usos s'ha aprovat amb els vots a favor del govern. Sabadell, en Comú Podem, Vox i el PP s'han abstingut, i Esquerra i la Crida hi han votat en contra.
Aquesta, però, no ha estat l'única qüestió que s'ha debatut en aquest ple. Un ple, recordem, que s'havia de celebrar el dilluns, però que un problema en la climatització de l'Ajuntament ha acabat produint que s'hagi traslladat aquest dimecres al Teatre Principal.
En l'apartat de mocions hi ha hagut poca concordança entre els grups. Se n'han aprovat 3 de 7, dues de les quals provenien d'entitats. S'ha aprovat la moció de l'entitat Viula per a la instal·lació de canviadors de bolquers als lavabos públics adaptats. També s'ha aprovat la moció de la Marea Pensionista per instar el govern espanyol a donar compliment a la disposició addicional sisena i fer també l'auditoria independent de comptes de la Seguretat Social. Dels grups polítics s'ha aprovat la moció presentada per Sabadell en Comú Podem per fer una prova pilot de la creació d'una línia d'autobusos nocturns de la TUS durant el cap de setmana. Tots els grups hi han votat a favor, a excepció del govern de PSC i Junts, que s'ha abstingut en aquest punt. En aquest torn, Vox ha mostrat preocupació, diuen, per la seguretat dels conductors i dels passatgers. En parla Núria Acacio, portaveu del grup.
Estamos hablando precisamente de horario nocturno. Por tanto, ojos con los problemas de inseguridad, que evidentemente es más probable que se produzcan de noche. No se hace, y lo decimos por un tema ya no solo por el usuario, sino también por los propios conductores, etcétera. Entonces, lo dicho, como es una prueba piloto, podemos estar a favor.
Per la seva banda, des del PP, Cuca Santos demana anar un pas més enllà i ser ambiciosos.
Hemos de dejar claro que nuestra visión al respecto es más ambiciosa. Apostamos decididamente por avanzar hacia un servicio nocturno diario, no solo en fines de semana, que garantice la movilidad segura, sostenible e inclusiva en Sabadell todos los días del año. Estamos trabajando ya en una propuesta en esa línea que presentaremos en el mes de septiembre al Pleno Municipal y creemos que como ciudad debemos dar un salto adelante en materia de transporte público y no limitarnos a soluciones parciales.
Així doncs, aquest ha estat el ple municipal del mes de juliol, un ple marcat també per les denúncies, un cop més, del personal de funcionaris de l'Ajuntament, qui reclama al govern de Marta Ferrés que s'assegui a negociar el conveni laboral que porta caducat 2 anys. Una cinquantena de persones han protestat a les portes del Teatre Principal, on s'ha celebrat aquest ple, fent protestes molt sorolloses que han aguantat ben bé fins a la meitat del ple.
I la degradació del Molí de Murnau arriba als jutjats. L'entesa per Sabadell ha presentat una denúncia contra la propietat de l'edifici, l'empresa Immuebles Industriales i contra l'Ajuntament i la Generalitat pel mal estat de l'equipament, que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional i que forma part de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Tot plegat comença quan l'any 2023 part de la coberta del Molí de Murnau cedeix. Llavors l'entesa ho comunica a l'Ajuntament i demana que el consistori actuï per instar la propietat a reparar-ho. A més, davant la inacció de l'Ajuntament es trasllada el cas a la Generalitat, que també hi té potestat en la conservació. Finalment, l'Ajuntament, el novembre de 2023, demana a la propietat que actuï, però el partit diu que no ha passat res fins llavors. Per això, l'entesa decideix portar aquest cas a la justícia, ho explica l'exregidor Isidre Soler.
Aquesta denúncia és una dispara de vegades. Vull dir, no estem disposats a que Sabadell perdi el patrimoni. Si des dels responsables polítics, el govern, sigui Ajuntament, sigui Generalitat, no som capaços de preservar el que tenim, que es forma part de l'indestriable de la nostra història, bé, doncs haurem de prendre altres mesures, com les que prenem ara, amb la denúncia penal, i que en tot cas cadascú que assumeixi les seves responsabilitats.
La querella es va presentar el mes de març i ara la justícia l'ha admès a tràmit i la Fiscalia de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni ha començat les diligències sobre la qüestió. A més, l'entesa ha decidit presentar-se com a acusació particular en aquesta causa. Ara bé, però, des de l'Ajuntament diuen que fa temps que són conscients de l'estat en què es troba aquest edifici i que, de fet, a la propietat privada li han fet diversos requeriments. Aquest mes de juny, fins i tot, se'ls ha imposat una primera multa i uns dies després diuen que la propietat ha presentat una llicència d'obra majors per l'execució de les actuacions que s'havien requerit anteriorment, tot plegat per tal de mantenir l'edifici en les condicions de seguretat pertinents. Obrim carpeta econòmica. Banc Sabadell pagarà 2.500 milions d'euros extraordinaris als seus accionistes quan es formalitzi la venda de la filial britànica TSB. L'entitat vallesana pagarà un dividend extra de 50 cèntims per acció, que repartirà, previsiblement, entre els mesos de març i abril de 2026, un cop culmini aquesta transacció amb el Banc Santander. Tant la compra de la filial britànica com el pagament d'aquest dividend hauran de ser aprovats en una Junta General d'Accionistes convocada per al pròxim 6 d'agost. Una vegada els accionistes donin donin llum verd a l'operació i al pagament del dividend, la decisió ja serà irreversible encara que el BS passi a mans del BBVA. Així ho ha indicat des de la seu del Banc Sabadellenc a Sant Cugat el conseller delegat César González Bueno.
El nuevo consejo puede revertir muchísimas de las decisiones. Lo único que no puede revertir un consejo en una nueva situación son los derechos adquiridos de sus accionistas. Y por lo tanto, esa es la norma y por lo tanto queda totalmente fuera del perímetro de decisión de futuros órganos de gestión, si los hubiese o hubiera, reducir derechos adquiridos con anterioridad por sus accionistas. Y entonces eso no puede pasar.
Sigui com sigui, el conseller delegat del BS ha desvinculat la venda de la filial britànica de l'OPA hostil del BBVA, tot i admetre que ara encara té menys sentit que abans perquè el Sabadell continua guanyant valor. A tot això, l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell considera aquesta venda com una fita per l'entitat, sobretot pel que fa a la retribució dels accionistes, que s'enfilarà fins als 3.800 milions d'euros gràcies a aquest dividend extraordinari. Per tot plegat, els petits accionistes del Sabadell insisteixen que l'OPA destrueix valor i ressalten que si els accionistes acceptessin ara l'oferta del Banc Basc i perdrien diners. I encara sobre bancs, ja ha entrat en vigor la nova llei sobre accessibilitat que afecta, entre altres, els caixers automàtics. És una norma que adapta una directiva europea i que parla de l'accessibilitat als caixers per les persones amb mobilitat reduïda, problemes visuals o auditius o amb discapacitat intel·lectual. Una directiva per la qual han treballat intensament des de la cooperativa Cipo, que fa temps que té una comissió que treballa per l'accessibilitat cognitiva, un concepte que refereix a l'obligació que els nous caixers automàtics doncs siguin accessibles per tots aquests col·lectius que hem esmentat. Sandra Rivera és membre d'aquesta entitat.
I es basaria en com es planteja aquesta informació perquè tothom tingui algun problema de comprensió o alguna dificultat, la pugui entendre. Per tant, seria fer menús doncs, molt més clars, que la informació es presentés de forma molt més clara que no es fa actualment.
Un concepte que ha d'anar més enllà dels caixers automàtics i que treballa amb la voluntat de permetre que les persones puguin ser més autònomes. Zaida Rodonés és de Cipo, també.
Si la senyalística està més fàcil i tot està molt més adaptat, tothom ho entén i tothom és molt més autònom. Que al final, el que volem amb l'accessibilitat cognitiva és que qualsevol persona es pugui moure en un entorn sense l'ajut d'una altra persona. Que potser aquella persona, doncs, amb aquesta facilitat que li dones a nivell cognitiu de poder entendre el que passa al seu entorn, pot anar sola.
Una mesura que ha de començar a aplicar-se i, de fet, ha d'arribar als dispositius instal·lats en un període màxim de 10 anys. I encara en economia, el secretari general d'Empresa i Treball, el sabadellenc Pol Gibert, ha estat aquest dimecres a Sabadell per presentar un nou pla de facilitació de l'activitat econòmica, una estratègia de la Generalitat per reduir els tràmits administratius que han de fer les empreses. El sabadellenc ha explicat que s'han marcat tres objectius principals: rebaixar la burocràcia quan s'han d'implementar millores empresarials en l'àmbit del medi ambient o la salut, reduir la necessitat de presentar els mateixos papers cada any o no haver d'entregar la mateixa documentació a administracions diferents. Gibert ha explicat com s'ho faran.
És un paquet conjunt, diguem, de diferents mesures. Hi ha àmbit normatiu, reduir i simplificar normativa perquè es pugui doncs, simplificar la seva tramitació també. No? Hi ha un altre també, evidentment, de recursos més sobretot tecnològics, no? Que puguin integrar sistemes que siguin interoperables entre ells. No? Això és un gran repte que tenim per endavant. Amb aquests dos vessants, diguem, faríem molta feina que tenim per endavant. No? I l'altre també, a vegades, ordenar el sistema. El sistema demana tres vegades un paper, doncs intentar demanar-lo una única vegada. No? Hi ha tres elements per mi claus, com deia, normativa, ordenar el sistema i també més recursos tecnològics.
En la presentació també hi han participat representants de l'Ajuntament, com el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica Lluís Matas o l'alcaldessa Marta Ferrés, qui ha celebrat que la Generalitat posi les coses més fàcils a les empreses. I Sabadell ha tancat el mes de juny tot havent registrat les millors dades d'ocupació en aquest mes des del 2009. No obstant això, en el darrer mes l'atur ha pujat en 21 persones, la qual cosa ha deixat la xifra total d'aturats en els 10.533. Núria Garcia.
Al mes de juny, quan és habitual que la desocupació es redueixi per les contractacions d'estiu, ha suposat un punt d'inflexió per a Sabadell. La ciutat ha trencat 5 mesos seguits de descensos de l'atur. L'últim mes de juny s'ha registrat un augment de la desocupació amb 21 sabadellencs més sense feina. Pel que fa a la variació anual, però, l'evolució ha estat de nou positiva. Actualment hi ha 243 parats menys respecte del mes de juny de 2024. El conjunt del Vallès Occidental, l'atur sí que ha baixat el mes de juny, amb 182 vallesans menys, apuntat a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya. Això fa que la xifra actual de desocupats estigui situada en els 41.123. Respecte de fa un any, 1.566 vallesans s'han incorporat al mercat laboral en els darrers 12 mesos.
Repassem l'actualitat més enllà de Sabadell. Els bombers han donat per controlat, quan passaven 8 minuts de les 10 de la nit d'aquest dimecres, el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que ha causat la mort de dues persones i que ha afectat unes 6.000 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola i que ha suposat el primer incendi de sisena generació registrat a Catalunya. Sumar considera que l'entrada a la presó de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ha posat en risc l'estabilitat política i la continuïtat de la legislatura. És la sensació que Ernest Urtasun, portaveu de Sumar i ministre de Cultura, ha transmès als mitjans de comunicació després de la reunió, que ha acabat sense avenços significatius, de la Comissió de Seguiment del Pacte del Govern de Coalició. El govern ha tancat 900 sol·licituds de préstec de l'Institut Català de Finances a joves per poder pagar l'entrada del seu primer habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha donat les primeres xifres des que el 30 de juny es va posar en marxa aquest producte. En total s'hi han interessat 4.180 joves. El Museu Nacional d'Art de Catalunya manté l'esperança que el jutjat valori la incapacitat tècnica per executar la sentència dels murals romànics de Sixena. El director de l'equipament, Pepe Serra, ha explicat que el museu ha presentat un primer escrit argumentant aquesta situació i que està preparant un nou document on es reitera aquesta impossibilitat d'executar la sentència sense un risc molt gran de danys irreparables per les obres. I tornem a Sabadell, concretament a Hostafrancs, que celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Aire fresc em ve a la cara, ven que bufa de llevant. Les activitats de la programació combinen la tradició de 80 anys de festa major amb les novetats que porten els membres de la nova junta directiva. Divendres hi haurà el pregó, una botifarrada popular a Baneres amb el grup Portbó, sortejos per als veïns i música en directe. Dissabte han organitzat un escape room que també serveix per conèixer millor el barri. A part, durant tot el dia hi haurà activitats infantils i moltes exhibicions esportives i de dansa. Entre les novetats hi ha un concurs de coques i entre les tradicions un concurs de llançament de pinyols d'oliva. Diumenge arrencarà amb una sortida en BTT, la Festa de l'Escuma, amenitzada pel Jaume Barri, i les corals Estrella Daurada i Violes al vespre. Mercè Cantero, vocal de l'Associació de Veïns, defensa la Festa Major del Barri com un punt de trobada imprescindible.
El que sí sé, i jo que només fa 26 anys que vinc al barri, és que la Festa Major és una cosa que hem de conservar. Conservar i preservar és permet la unitat del barri, permet que conegui gent, és realment engrescadora, és realment engrescadora.
Si voleu anar a la festa o consultar la seva programació, ho teniu tot plegat penjat al web de Ràdio Sabadell. Tres apunts abans d'anar als esports. Primer, que la periodista sabadellenca Rosa Maria Puigserra Santacana ha estat distingida amb la medalla al treball President Macià, un guardó que atorga la Generalitat a persones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu compromís amb el món laboral i social. Puigserra va iniciar la seva carrera l'any 1970 en l'àmbit de l'ensenyament, però posteriorment ha desenvolupat una trajectòria destacada en el camp de la comunicació amb una llarga vinculació amb Ràdio Televisió Espanyola. El 25è Festival Internacional de Música de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals, continua la seva programació avui amb músiques populars d'arreu, a càrrec del quartet La Febre, un espectacle que serà aquest vespre a les 8 al Casal Pere IV. Aquest grup reuneix músics de formació acadèmica que comparteixen el gust per les músiques tradicionals i les fan amb un estil viu i personal. I la Cambra de Comerç de Sabadell ha acollit la jornada FP Dual, el gran repte amb l'objectiu d'acostar la formació professional dual a petites i mitjanes empreses de la demarcació i donar suport a la seva participació activa com agents formatius.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell podria tancar fins a dues incorporacions en el que queda de setmana. Després del fitxatge de Diego Foli, el primer de la nova temporada, la direcció esportiva segueix treballant amb les operacions que té obertes, Adrià Royo.
Bon dia. En l'actualitat són 14 els jugadors que tenen contracte en vigor, però la plantilla haurà de lleugerir-se amb alguna rescisió més. Flagrant és el tema de la porteria, amb Gianni Cassaro guanyant números per ser el que surti, però també altres noms com Javi Delgado o Tico Iniesta tenen un any més signat, però podrien abandonar en breu la disciplina arlequinada. Mentrestant, se segueix pentinant el mercat per reforçar l'equip. D'entrada, a la rereguarda, on només hi ha un central amb la continuïtat garantida, Kaiser, i també especialment en les posicions ofensives. Hi són Rubén Martínez i Miguel Ete, però el Sabadell necessita tancar tant homes de banda com tres davanters centre. Finalment, en el capítol de possibles renovacions, només està parlant amb un integrant de la plantilla de l'ascens, Jan Molina. El de Calaf hauria d'adaptar-se, això sí, a la realitat econòmica arlequinada per continuar. Recordem que continua sent sub-23 i que, a banda dels que ja tenien contracte, el Sabadell només ha renovat un efectiu més, Albert Urriols, Urri, per les pròximes dues campanyes.
D'altra banda, la sabadellenca Meritxell Muñoz ha fitxat per l'Espanyol de Lliga F femenina. La jove portera de 22 anys arriba al conjunt perico procedent del Barça B, club al qual ha estat les últimes 6 temporades. Abans, la nova portera espanyolista s'havia format al Mercantil. Meri Muñoz ha signat per 2 temporades. El responsable global de la producció del Mundial de Clubs és un sabadellenc, Quim Domènech, una de les peces claus en la cobertura del torneig. L'ex de Ràdio Sabadell ha assegurat des dels Estats Units que es tracta d'un torneig que es consolidarà el calendari tot i les reticències dels europeus.
S'acabarà consolidant i sobretot el fet de que passi cada 4 anys també és significatiu, no serà cada estiu. És veritat que pels equips europeus no han acabat d'entendre si era més al final d'una temporada o la pretemporada de la següent, i en canvi els equips sud-americans han arribat segurament més en forma. D'aquí 4 anys el tornarem a tenir. Aprofitem ara els partits que queden i crec que està sent una gran experiència.
El vicepresident de continguts de DAZN assegura que el Mundial no només s'està complint les expectatives, sinó que s'estan superant les previsions que hi havia d'audiència. La final de la Copa Catalunya de futbol masculí es jugarà a la nova Creu Alta. L'Espanyol i el Girona es veuran les cares d'aquí 3 setmanes, el 23 de juliol, a 8:45 del vespre, Sabadell, en directe per Televisió de Catalunya. Els pericos van golejar fa mesos el Barça a les semifinals, mentre que l'equip gironí es va desfer de l'Andorra. Les entrades encara no estan a la venda, però seran en preus populars. I a l'Europeu Júnior de Natació d'Eslovàquia, Alexandra Comas i Clàudia Muñoz es van quedar fora de les finals ahir al vespre, els 200 estils i els 50 lliures respectivament. La nedadora del Club Natació Sabadell, campiona d'Europa en el relleu 4% lliures el dia abans, va aturar el crono als 25,93, millorant per poc el temps que havia fet al matí, però va acabar 14a a les semifinals. En canvi, Comas va anar 3 segons més lent que les sèries i va quedar últim de les semis, molt lluny del passi a la final. Les últimes proves individuals a Samarín, en presència sabadellenca, seran demà els 100 lliures amb Clàudia Muñoz i diumenge els 400 lliures amb Natàlia Muñoz.
Posa't al dia al Notícies Matí. Cada dia de 8 a 10 del matí a Ràdio Sabadell.
I avui arribem a les 9 amb Miquel Abres i aquest Fills del Mar, que avui actua al Fresc Festival.
Tot el que veus desapareixerà i quedarà un record volant pel temps dins d'un estat ingràvid. Tot el que sents es quedarà atrapat dins del teu cos en un silenci dolç i fred com una cançó morta. Somiarem somni etern, volarem pel món. I serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire. Serem fills del foc, serem fills dels pares que no hi són.
dibuixen un perfil poc visual, com un satèl·lit orbitant dins un forat negre. Tots els camins et guiaran a un punt de no retorn, d'on naixerà una llavor, un nou punt de partida. Volarem entre el cel i l'infern, inerts al pas del temps.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica festa de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Tres minuts, som al Notícies Matí de Ràdio Sabadell. Avui farem tertúlia amb el Pere Vila, mestre jubilat. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Amb el Josep Asensio, filòleg i columnista. Molt bon dia, Josep.
Bon dia a tothom.
I amb la Rita Haivens, activista. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què? La calor fa que les nits siguin dures, eh, Josep? Comentaves?
Sí, sí, sí. Dura, dura.
Dura, dura, buscant l'aire.
Dura i dura, saps?
Sí, ha sigut dura. Llarga la teva
sí,
nit.
Sí, sí, sí.
Buscant aquesta... la fresca, després...
Sí, no es nota perquè això que no porto allò 3 litres de cafè, no? És, bueno, simplement jo sóc així. Després a les 8 o a les 9 del vespre ja faig una baixada i ja no m'aguanto. No, però a veure, jo vinc en un últim pis, en un 6è, i obrint la finestra sempre hem dormit bé, no? Però ara aquestes nits són no es poden aguantar.
No corre l'aire un 6è pis?
No, aquestes últimes nits no. Llavors m'he anat al sofà amb l'aire condicionat, també em molestava l'aire condicionat, les 3, les 4, les 5 de la matinada, i dic, mira, que comenci ja la tertúlia, perquè no aguanto més ja.
T'has pogut preparar els temes.
Sí, bueno, és que he fet de tot ja, he llegit, bueno, i ja està, i m'he aixecat i ja dic, bueno, mira, és igual, no? És fortet això.
La resta què? Com ho feu? Com ho porteu?
Dura no, és tova, és tot, tot s'estova amb aquesta
color. Pensit. Què feu? Aires a casa? Ventiladors? Com aneu?
Ventilador, m'he posat un d'aquests de sostre i fas el que pots.
Està bé. I tu, Rita?
Mira, obro, bueno, tanco tot durant el dia, obro al vespre, però no passa aire, i encara que sigui, sempre diuen la brisa marítima, tot el que vulguis, però no passa aire. Aquest any, no sé per què, però bueno, suposo que les circumstàncies, mira, l'aire no el tenim, i estaria molt benvingut, però bueno, mira, aguantem, mira, vull dir que dormim poc. Amb
finestres perquè... obertes i ventiladors, aguanteu?
Sí. Però tanquem de dia, tanquem totes les persianes,
Sí, vull dir, sí, l'estratègia aquesta.
Estem... Que a mi no m'agraden les fosques, però bueno, és una part de la solució per aguantar una mica més bé.
Una pràctica tradicional.
Sí, el tanco tot i mira... Però bueno, aguantarem.
Sí. Només queden dos o tres mesos, no...
Sí, no, és l'única cosa que encara, fins ara, no es pot influir de, per no sé qui, i mira, almenys que aguantarem així, però clar, és de les poques coses que no es pot tocar, diguéssim, que no tenim encara un poder per influir. Mira, de certa manera que duri, perquè si no...
Hi ha una cosa positiva, perquè a Europa s'estan fregint, perquè no estan acostumats a aquestes temperatures, a 38 graus a París, a Berlín, tinc una mica a Berlín, diu, no, 39 graus a Berlín ahir, sí. I diu, i estan la gent, perquè no hi ha aire condicionat. Clar, no el tenen, no, perquè no... A nosaltres aquí, sobretot al sud d'Espanya i també al nord, no? Posem aire condicionat, entrem aquí, n'hi ha, no? Però aquests llocs no, i per tant és que no sabe, ja estan plantejant de posar-se l'aire condicionat. Jo hi ha un tema aquí que podem parlar algun dia. Jo també tanco les finestres, ho tanco tot allà a les fosques i tinc calor exactament igual, perquè l'edifici construït a l'any 75 no preveia tenir naturalment un totxo que toques la paret per dins i crema, si toca el sol, saps? I això, per exemple, sabeu Andalusia, que també estan tanquen tot, tal, però hi ha moltes cases que tenen unes parets allò, no? I dius, ostres, això és com una cova, no? Que s'està, no? I
nosaltres,
hi ha unes construccions aquí dels anys 70, 80, que no han previst això, no? Jo tinc un pis a Àguiles, a Múrcia, i ja estava previst, jo tinc un totxo, una càmera d'aire i un altre totxo, i es nota perfectament, allà sí que puc tenir tot tancat i no tenir calor.
Sí,
hi ha 43 graus, que llavors ja és una altra història, no? Però si hi ha temperatures normals... I no sé si es preveu de construccions d'aquest tipus, tenint en compte el que ens vindrà, que suposo aquest canvi climàtic encara serà pitjor, no?
Els aïllaments ja són millors, suposo que sí, a les noves construccions.
Suposem, no?
Però bueno, sí, casa meva també és això, un totxo i això, poses la mà i, mare meva, és un forn, les aïllaments que em toca el sol.
Bé, hem de reivindicar la reobertura i reaprofitament de les coves de Sant Oleguer, que allà aquí segur que sí estava més fresc,
Les han arreglat, l'únic és que hi han posat barrots.
Si estava més bé en aquella època, no, L'època on la vivia la gent no s'hi estava
no,
més
no,
bé.
No,
és fresc,
ho sé,
de temperatura.
Sí. Amb els aiguats algunes van sorrar i tot, pobrets. Però, bueno, i els búnquers aquells que hi han sota el camp d'aviació, allò, que criaven xampinyons, això, de segur que és estupendo.
A veure, aquesta introducció que se'ns està anant de mare era per parlar del ple municipal que dilluns es va suspendre perquè no funcionava l'aire condicionat de la sala i estàvem pels 29 graus i diu la normativa que si estàs a menys de 17 o més de 27, com que no hi ha condicions òptimes de confort, pots plegar, diguéssim, no has de treballar. Com veu veure que suspenguessin un ple perquè feia massa calor a la sala? No sé si ho trobeu justificat o, com ha passat després i com era de preveure, van tenir poca vista perquè, clar, les escoles porten segurament moltes setmanes treballant a més de 30 graus. Aquí m'hem parlat amb casals d'estiu i escoles bressol, que encara funcionen i, clar, enviaven fotos dient són les 9 del matí i estem a 30 graus. Què passa aquí? Bueno, com veu veure aquesta situació de dilluns, Rita?
Bueno, jo vaig llegir-ho i això a mi em va sorprendre, perquè vaig pensar, bueno, també vaig pensar en les escoles, perquè bueno, tinc una filla que és mestra i vull dir que mira, pues, estava en les aules, vull dir que mira, encara pues, mira, més de 30 graus que no aguantaven i es van inclús posar el passadís perquè a les aules ja no es podia, feien classe, pues, mira, el passadís. Llavors em va sorprendre una mica que llavors mira, home, 29, que ja de cap al tard, és veritat, vull dir que mira, jo que sé, jo pensava que encara es podria aguantar, penso jo, sent persones adults i també donant les circumstàncies, diguéssim, de l'entorn, no? Escoles, bueno, escoles, potser les escoles estan tancades, però hi ha casals d'estius, sí, sí, i altres llocs, vull dir que mira, bé, a veure, d'una certa manera puc entendre que treballar amb tanta calor no és bo i vull dir que no, tampoc no és tan saludable, però llavors també de l'altre cantó penso, home, feu una mica una radiografia més general de lo que està passant i si vosaltres com persones adultes no podeu aguantar o fer-ho, inclús jo ho hagués entès, mira, ho fem més tard, això sí que ho haguessis trobat bé, dic, mira, pues, no sé quina hora estava programat, a les 5, doncs pues, mira, ho fem a les 8, això sí que ho entenc perfectament perquè són coses que es poden fer, que per una vegada que pugui passar dues vegades a l'any, tampoc no és tan descabellat posar-lo a les 8 del vespre. Jo conec ajuntaments que ho fan a les 9 del vespre. Per tant, mira, em va sobtar una miqueta, llavors vas veure que l'havien fet al teatre
ahir al principal.
Al principal, sí, mira.
Jo indignat totalment, perquè jo he treballat de profe i sé el que és treballar amb 30 graus i obrir les portes, les finestres i no poder respirar, i hi ha una normativa que diu també pels professors, per les escoles, que més de 27 no es pot treballar, però clar, ningú no s'atreveix, no? I si vas al director o a l'equip directiu li dius, escolta, que no es pot desobertar guantes, mai? Perquè aquí posa en conflicte també a les famílies, no? Ah. Però en canvi, aquesta mateixa setmana a França, que els alumnes encara no han acabat les classes, perquè sí, duren una mica més, bueno, els governs regionals i municipals han dit, tothom cap a casa. I allà respecta la llei, aquí no s'ha respectat mai la llei per por, per lo que sigui, i en canvi jo crec que, no sé, a mi, jo trobo que són una mica delicats els polítics que tenim a Sabadell, perquè em consta que hi va haver regidors que van parlar amb l'alcaldessa i li van dir, home, no, ja per tant podem fer-lo, i ella va dir que no. Les males llengües diuen que hi havia una manifestació fora i que hi havia una mica de cosa de que poguessin entrar, bueno, no sé si això serà cert o no, però jo crec que la societat en conjunt estem indignats del fet de que se suspengués un ple perquè no hi havia aire condicionat, quan en la majoria de llocs on es treballa no hi ha aire condicionat, quan els treballadors de la neteja de Sabadell estan treballant a 38-39 graus al carrer. Avui llegia una notícia que això ha de canviar i que aquesta gent ha de treballar a la nit, segurament a partir de les 9 del vespre, que és una opció. Mireu a Barcelona, que ha mort una senyora, però no és el morir, és que jo veig a la gent, no cal escombrar Sabadell, els carrers de Sabadell, anar a les 12, a la 1 i a les 2 del migdia, no cal, es pot escombrar més tard, no? I jo crec que han d'anar canviant les coses, el que parlava abans del tema del canvi climàtic, no hem d'esperar a que, mira, la normativa a Barcelona, quan hi ha un perill, no sé què, eren 40 graus, ha mort aquesta senyora, ja ho han baixat a 35, ha calgut que mori algú per adonar-se que 40 graus a l'ombra, estem parlant 40 graus a l'ombra, estigui una persona recollint brossa del carrer, home, no sé. Jo quan vaig veure la notícia dic, mare meva, però això no calia. Potser es podien haver traslladat directament a un altre local de l'Ajuntament, no calia suspendre'l, no? Tampoc són tants, no? Però jo crec que s'ha de ser una mica més, no sé, no em va agradar gens.
Però
jo diria que han quedat ben retratats, però això no ens ha de sorprendre, perquè és clar, a aquesta alcaldessa li agrada que la retratin tot el dia. Doncs aquesta vegada li ha sortit gratis i no hem hagut de pagar el fotògraf, perquè han quedat ben retratats. I estic convençut de que la raó de fons que va prendre la decisió l'alcaldessa era pel merder que tenia muntat al voltant de la plaça de l'Ajuntament, que era bastant considerable, eren funcionaris, em sembla, pel conveni.
Sí, funcionaris, no? I pel conveni i policia i municipal, policia. Pel tema de les hores extra, que els hi deuen molts diners.
Doncs no m'estranya gens, és clar. I, bueno, coincideixo, més que indignació, és que tenen una barra, o la persona que va prendre aquesta decisió té molta barra, molta.
Va, queda clar, queda clar. Parlem del contingut del ple d'ahir, en què es va aprovar un canvi d'usos de la Casa Grau, que és aquest edifici de la plaça del Gas, que tenia funcions administratives i s'ha canviat perquè ara pugui, doncs, acollir temes culturals, perquè s'acabi fent aquest Sabadell Centre de Cultura en col·laboració amb el Banc de Sabadell, en què s'ha traslladat el Museu d'Història, el Museu del Gas, també la Fundació aquesta de Vestits del Mont Palau, i fer allà com un gran centre cultural. La Fundació del Banc Sabadell també portarà obres a la Casa Grau. L'oposició critica que s'estan fent passos i no acaba de quedar clar ben bé què serà allò, no se'ls dona informació. Com ho veieu vosaltres aquí a la taula, primer aquest projecte de fer de la plaça del Gas una mica com el punt neuràlgic cultural de la ciutat, i de l'altra, si coincidiu amb això, que es van fent passos sense saber ben bé què s'hi farà. L'alcaldessa ho defensa dient: no tenim diners per reparar la Casa Grau, si ve Banc Sabadell i ens en posa, doncs el rebem els braços oberts. Com ho veieu des d'aquí?
Doncs que hauríem pogut deixar l'Ajuntament tal com estava, les seves façanes precioses, i gastar-se els milions que s'han gastat allà apuntalant la Casa Grau. I en quant al projecte, és que no hi ha projecte. No n'hi ha, de projecte. És dir, mira, farem fem això, que fem amb allò. Oh, mira, el Banc de Sabadell, ai, comprem... Quan va costar comprar el Museu del Gas? Recomprar. O sigui, es regala en els de la natúrgia aquesta, i llavors els hi recomprem per aquest dineral. Quina falta feia? Allò es va comprar pensant en aquest projecte? Oi que no? Pues vaja, això és un despropòsit considerable. No hi ha projecte ni hi ha res. I el Banc de Sabadell, bueno, ja ho veurem. Perquè potser quan s'acabi concretant què s'ha de fer aquí, resulta que el Banc de Sabadell ja no existeix, no? Que tot plegat és bastant un despropòsit, penso jo, eh?
Jo crec que justament és això, no? És la falta de projecte. Si hi hagués un projecte, doncs mira, que hi ha, diguéssim, acordat entre les diferents parts, no només a nivell de partits de l'Ajuntament, però també d'entitats, no? Hi ha moltes entitats que es trobaran implicades, també penso jo, o que s'haurien de trobar implicades en aquest projecte, perquè si és un projecte a nivell cultural, qui desenvolupa la cultura? No només és l'Ajuntament. L'Ajuntament fa una part, però també les entitats fan la seva part. Per què no poden participar, i encara que duri un any més abans de poder, diguéssim, posar-lo bé en marxa o començar a concretar coses d'edificació o de canvis i això? Primer fem el projecte, però ho fem entre tots i totes, perquè hi ha moltes entitats. Sabadell sempre ha defensat, també d'un altre cantó, Sabadell sempre s'ha defensat que té moltes entitats a nivell cultural, social. Pues aprofitem tot aquest teixit associatiu cultural i això, per també implicar-los en el projecte i dir la seva. I entre tots dura una mica més, evidentment durarà una mica més, però fem un projecte. És el que deia el Pere, sense projecte no és perquè, ah, mira, es posaran diners. Això, jo, per mi això no cola. Mira, a mi penso que, mira, i per què necessitem els diners? La primera pregunta, què volem fer amb aquests diners? I què farem després amb el que arreglem, entre cometes, amb aquests diners? Pues primer això, però no és la primera vegada que passen coses d'aquestes, eh?
Bueno, jo el titular que posaria en un article d'aquells que jo escric és Sabadell, ciutat sense projecte, no? Anar buscant, no sé què. L'altre dia li vaig dir amb ell directament, no? El Carmel Montlló, el secretari de Política Municipal del PSC, ell va dir una frase que em va anar molt bé, perquè ell diu: oh, és que el que es tracta és de no gastar diners, el que es tracta és que l'Ajuntament no gasti diners. M'ho va posar molt fàcil, perquè li vaig dir: però gastar diners amb el que es vol, no? Amb el Nadal, amb el llaminer, allà milions, no? Vull dir, per tant, és que veieu malament que s'adecui, rehabiliti, no, el que veiem malament és que es regali patrimoni de Sabadell amb una entitat que ara mateix està allà pendent de quatre fils i que no, a més, sense projecte. Perquè jo podria estar d'acord en que, bueno, hi ha un projecte allà que no havíem pensat, però ara el Banc de Sabadell i l'Oliu ha dit: bueno, fem allò i tal, podria estar d'acord, però el que ja no estic d'acord és amb aquest obscurantisme, no? I sobretot amb la manca de participació, no?, de Sabadell. Vull dir, Sabadell és molt més que Marta Ferrés i Lluís Mates, eh? Perquè tanca el Carmel, torna a parlar el Carmel, parla de consens, i un consens de ciutat, és mentida, no hi ha consens, zero consens. això és la prova evident d'això de la Casa Grau, però també de, del Museu del Gas, és la manca total de consens a Sabadell de qui hagi de fer-ho, no sé, de la Fundació Bosch i Cardellach, la gent d'entitats, no sé, de l'Associació de la Federació d'Associacions de Veïns, no sé, algú que pugui dir, ei, què volem aquí, no? Però sobretot el problema de tot això, si ja és prou greu regalar patrimoni, és no saber si allò serà una fundació, hi haurà un conveni, hi haurà un patronat, qui, perquè clar, si li regalem i feu el que vulgueu i senyor Oliu, vostè posa la seva, les seves pintures i tal, molt maco, no? I fas com aquells museus que són particulars, llavors quin interès pot tenir per la ciutat això, no? Vull dir que ja ens ha demostrat el Museu del Gas, que recordo quan es va obrir que serà un referent a tota Espanya, perquè no hi ha Museu del Gas, i al final fallida, no? Vull dir que això pot passar igual, i si al final el BBVA es queda al banc, que vés a saber què pot passar, no? Vull dir, sobretot és, t'ho regalo i després ja veurem. No, home, no. T'ho regalo, però jo vull estar dins i vull col·laborar amb les activitats culturals que feu, i això no s'ha fet. I clar, tot és com molt...
És que aquesta falta de projecte, a més, té delicte, eh? El 2024, si no m'equivoco, era Sabadell capital de la cultura,
sí,
no?
Sí, sí.
I representa que obríem un any de plantejament de totes aquestes coses en sèrio. Es va parlar en algun moment d'això? No. Això ha sortit absolutament com un bolet, eh? Un bolet que surt mentre es cauen els molins del Ripoll, que són propietat municipal i patrimoni, patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat, o com tenim abandonat i tancat el castell de Can Feu, que també és un edifici catalogat com a patrimoni. En canvi, no sé si l'edifici de l'Ajuntament està catalogat com a patrimoni. Deu ser de patrimoni de l'alcaldessa,
Sí, a veure, Castell de Can Feu, és que no ho he dit, però ja sembla que jo sóc una mica obsessiu amb aquest tema, però no és obsessiu, és que tenim, fixa't, el que es fa a la Casa Grau no es podria fer al Castell de Can Feu, que a més és municipal i no li has de regalar a ningú perquè és teu, dic jo, no sé, a més, en un lloc magnífic, amb un encreuament de carrers, d'autopistes, al costat d'una estació de ferrocarrils, no sé, és que té un lloc allà, i segurament allà, i per què no es fa? Perquè es prefereix regalar una cosa? Al cap i a la fi, les ciutats que tenen museus, no cal que tinguin tots els museus allà a 10 passes un al costat de l'altre. Això no, que queda molt bé, però podem tenir un Museu del Gas, que en principi ha de ser un museu tèxtil, i després el Castell de Can Feu, no sé, és la manca de projecte. Vull dir, no hi ha un pla de museus, o si n'hi ha, està allà guardat, i de tant en tant el miren i diuen, bueno, no, això no, i el tornen a guardar. Vull dir, ja hi ha plans de museus, ja hi ha plans, però al final tot va, no sé, jo trobo que, no sé, l'altre dia vaig dir una cosa molt forta que algú després em va recriminar, dir que és que Sabadell és una ciutat decadent, i algú em va dir, home, Josep, és que tu sempre ets negatiu. No em penedeixo d'haver-ho dit, jo crec que és decadent amb manca de democràcia, per el que deies tu, Rita, del tema de les entitats, no? És una ciutat molt activa a tots els nivells, entitats esportives, culturals, i en canvi queda diluït tot per uns polítics que tenim des de fa ja dècades, no és una cosa nova, doncs que al final no acaben de connectar amb la societat civil, i el fruit de tot això és que al final prenen decisions. Mireu, per exemple, jo ja sé que les majories absolutes són així, no? Però hi ha ciutats on, malgrat majories absolutes del partit que sigui, són capaços d'arrossegar cap a projectes i votacions i tot, doncs a d'altres partits polítics. Aquí a Sabadell no. Aquí hi ha un rodet PSC Lluís Matas, ja no dic Junts, perquè Matas ja no és de Junts, enteneu-me, ja sabeu què vull dir, però hi ha un rodet i, bueno, qui no passi per aquí, al final no hi ha una voluntat d'acostament, no? De dir, fem una cosa de ciutat. És el que tenim.
En política, jo crec que sobretot als nivells que estem parlant ara i tot això, jo penso que les majories absolutes són molt perilloses, i els hi falta, encara que tinguin majoria, que s'hagi votat, el que deia Josep, vull dir que els hi hagi votat, i bueno, arriben a acords i això, però han de tenir aquesta capacitat de negociar i d'escoltar, i primer, abans de negociar, primer escoltar, i negociem i no ens imposem, i la transparència és fonamental. Explicar és més lent, sí, però almenys la ciutat respondrà millor. I tu cap i a la fi representes la societat, per tant, la ciutadania, la ciutadania, i llavors mira, has de saber escoltar i parlar abans de prendre decisions. Però això és un risc molt gran per la de les majories absolutes. Vull dir que, clar, llavors pensen, mira, tiren de la manera més una mica simplista, dir, tiren pel dret. Pues no, no pots tirar pel dret, perquè tu no representes a tothom, ni molt menys, has de saber escoltar. I si tu pots argumentar el que tu defenses, pues fantàstic, argumenta per defensar les teves propostes i això, que l'altra gent tampoc ho entengui. Però, bueno, però no pots anar així i això passa massa sovint, això.
Bueno, perquè no s'arriba... D'alguna manera, a veure, quan tu veus que tothom està en contra del que tu dius, és un moment de parar i de dir, bé, parlem, no? I no, clar. I aquí és, no, si esteu en contra és igual, tinc majoria absoluta i tiro endavant, no? I això per una ciutat és molt dolent, perquè llavors es posen, diguem, les llavors de coses que continuaran en el temps, i tu potser ja no seràs alcaldessa ni regidor i tal, i la gent patirà el que tu has votat fa 10 anys, no? I aquesta visió de participació ciutadana no la tenen. De fet, els pressupostos participatius és un bluff, és una altra cosa que no serveix de res, perquè quan que jo no sé si funciona ja,
ja no
n'hi han, però els que n'hi havien funcionaven d'aquesta manera. Què voleu? A les tal, però com que associacions de veïns i tal estan ocupades per la mateixa gent de sempre i tal, al final s'acabava fent un projecte que deia l'Ajuntament, no, però és que aquest és millor, mireu aquest que us plantegem, us agrada. Això va passar, per exemple, amb el camí escolar del Pau Casals a la Concòrdia. Enteneu? Vull dir, l'Ajuntament ja tenia clar que ho havia de fer, la gent que va col·laborar amb el pressupost participatiu va triar d'altres projectes, però al final qui va guanyar el que l'Ajuntament havia dit en principi, ¿vale? Perquè bé, també és bo i tal, i tot el que vulguis. Per tant, no hi ha uns pressupostos participatius, bueno, no n'hi ha, però és que tampoc hi ha una voluntat de que col·labori. Clar, quan tu mates tota la participació a partir de les associacions de veïns, sobretot, després com vols activar-lo? Perquè l'objectiu era callar tothom i nosaltres manem. És fort de dir-ho així, però...
Pere?
Les majories absolutes són dolentes i les minories absolutes també. I si no, mira't l'Ajuntament de Barcelona. Que manen els socialistes sí. I tenen una minoria absoluta, O sigui, els altres van fent mocions i no sé què, però allà estan ells prenent les decisions i tirant endavant. Per mi, tots dos models parteixen d'un profund dèficit democràtic dels nostres gestors. O sigui, els nostres polítics tenen l'obligació de dialogar entre ells i construir els consensos més amplis possibles, i el que fan és tirar-se els plats pel cap. Vull dir, aquí el govern municipal actual, quan tenia minoria absoluta amb la noia aquella de Podemos, com no me'n recordo, la Marta Morell. Sí, feien igual. I si els criticaves, si no estaves d'acord amb alguna de les propostes, de les dites propostes que feien, contestaven amb el Tiguilló, els del partit del no, només sabeu dir que no. Bueno, per despatxar-nos, molt bé, però per construir diàleg, per construir consens, perquè és que la política ha de ser això, no? O sigui, bueno, uns són majoria, els altres són majoria més petita, els altres són minoria, parlen i... Segur que si tu tens la responsabilitat de governar les aportacions dels altres, hi ha coses que es poden aprofitar, però si no estàs disposat al diàleg, i els de l'oposició s'instal·len que com que ens tracten d'aquesta manera, doncs po, tota l'estona, aquest clima, això, posa-hi el sistema polític que vulguis, no funciona, entens? Pots fer limitacions al poder d'una majoria absoluta, però si no hi ha aquesta voluntat de diàleg per les parts, és que munta-t'ho com vulguis, que ja trobaran la manera de sortejar-ho això i de fotre el cos roti.
Aquí sí, és veritat, tens raó, vull dir que clar, llavors, encara que tinguis aquesta majoria absoluta, llavors també des de l'oposició també és... no hi ha tampoc aquesta sensibilitat per intentar dialogar i posar-se d'acord, també és cert això, però a vegades, mira, Casa Barcelona és una minoria, tampoc l'oposició, tota l'oposició no s'ha posat d'acord per fer un front i defensar o dialogar i això, tampoc, perquè entre ells també la posició a vegades és molt diversa. inclús vull dir que amb unes idees completament oposades, però no deixa de ser que ha d'haver-hi punts en comú, i si no, de cara a millorar la convivència i a dintre de la ciutadania. Llavors, esclar, és que és veritat, és la base de tot és el diàleg, és baixar una mica els fums per tots els cantons i dir, vinga, va, ens posem, ens seiem i dialoguem i parlem i intentem arribar a un mínim d'acords.
I l'exemple més bèstia d'això és el cas d'una ciutat com Ripoll, on governa un partit d'extrema dreta difícilment considerable com a democràtic, i racista, perquè el conjunt de forces democràtiques que tenen moltes més coses en comú han sigut absolutament incapaces de formar un govern junts.
Sí, sí, no, no, exacte. És vergonyós, és fer-s'ho mirar, també.
Bueno, no sé, el de Ripoll és un cas a estudiar, no només és això que tu dius, sinó també pel fet de que si fan una moció de censura, diguem, amb el partit que va guanyar, el que tenen por és que les pròximes eleccions guanyi per majoria absoluta, m'entens? Això també pot passar. Si tu vas en contra del que ha guanyat, encara que no ha guanyat per majoria absoluta, això pot crear un efecte que és el que ha passat a Badalona. A Badalona, tots en contra de l'Albiol i a les properes majoria absoluta d'Albiol. Això pot repetir-se a Ripoll, eh?
Però l'Albiol havia sigut alcalde.
Sí, però havia perdut la majoria
absoluta. Aquesta senyora no era alcalde quan va passar això.
Sí, sí, sí.
I la van fer alcalde. I després ella, Àngels Castilla.
Sí. No, no, és un tema recurrent aquest dels consensos. Jo vull posar un exemple, si em deia, si puc. A veure, tema síndic de greuges. Vale? Aquí a Sabadell s'imposa una persona, perquè és imposada, una persona que ja havia estat 10 anys incapaços de trobar una persona que torni a posar el consens, no? I no, torna una persona que ja coneixíem i que ja havia fet, jo crec, el seu paper. Terrassa. A Terrassa és veritat que el Ballar no té majoria absoluta i amb això també ha de negociar. Però han posat una persona, el síndic de greuges, no sé si el coneixeu, és un senyor que ha estudiat història, que és una persona d'estudis de la comunitat musulmana. Vale? Perquè algú els hi va dir, ei, hi ha una comunitat marroquina especialment molt important a Terrassa i podem afegir, no? Perquè també aquesta comunitat que a vegades viu allà a Can Anglada i a d'altres barris una mica allà, no? Doncs posem un síndic de greuges d'una comunitat que és molt important a Terrassa. Veus? Això són consensos. Vale, algú dirà, bueno, clar, és que el Ballar no ha tingut més remei perquè no té majoria absoluta. Potser no és això. Potser és un tarannà també diferent, no? També hem de pensar que hi ha tarannars diferents de polítics que no només tenen majoria absoluta i ara ja puc fer aquí el que em doni la gana. Jo crec que també hi ha... No, la classe política, a mi quan em parles polítics, no, home, no, les persones. Hi ha tarannars molt diversos, eh? Vull dir, tots coneixem l'Ignasi a Castellà, que és un tarannà totalment diferent, eh? I del mateix partit que la Marta Ferrer. Vull dir, jo crec que això també... No sé, jo no posaria en un mateix sac a tots els polítics. A mi això no m'agrada.
A veure, aquest ple no va ser un gaire bon exemple, em sembla, de consens, perquè de les mocions dels partits només se'n va aprovar una, que és aquesta pla pilot per posar abusos nocturns a Sabadell. En parlem, però, després de la publicitat.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Notícies en xarxa. Edició Matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Matí.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis. Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per sobre dels quarts de deu. Seguim fent tertúlia a Ràdio Sabadell avui amb el Pere Vila, el Josep Asensi i la Rita Haivens. Us parlava d'aquest segon acord que va treure el ple municipal d'ahir, celebrat extraordinàriament al Teatre Principal, on ja era condicionat, a diferència de la sala de plens, on no n'hi ha.
Un bon lloc per fer teatre, sí.
És que no em deixes passar ni una, Pere. No, les remates totes. Una proposta de Sabadell en Comú Podem de tenir busos nocturns tours a Sabadell, es començarà amb una prova pilot, però jo no sóc gaire usuari del bus i, clar, mai havia sigut conscient que no hi ha busos nocturns i que, per tant, a la nit, clar, hi ha molta gent que no es pot moure a partir, crec que a les 12 o així de la mitjanit, i alguns acaben a quarts d'11. Que no sé si sou usuaris, ja ho sabíeu, però jo és una cosa que no hi havia pensat mai, la veritat, mai m'havia afectat, perquè vaig amb altres mitjans de transport i trobo que, home, doncs està bé que Sabadell, una ciutat amb més de 200.000 habitants, tingui un servei nocturn de transport públic, no? Pere?
Sí, sí, em sembla una bona proposta, s'ha de mirar com es fa, però bueno, si es fa un estudi de necessitats, hi ha molta gent que treballa i plega hores o entra a treballar hores intempestives, no? Jo penso que és una bona proposta, i si s'han posat d'acord, llavors ja és per aplaudir i fer la onada i aquestes coses.
Què hem de dir nosaltres?
Sí, sí, pobrets.
A veure, que s'hagi aprovat no vol dir que es faci. Hi ha coses que s'aproven, estem d'acord, tal, i després no es posen mai en marxa. O no?
Ai, vol dir... Home, sí, sí, clar, però tens raó.
Però això ha passat.
Sí, eh? Sí, sí. Va, sí,
no cal posar busos nocturns, sinó ampliar una mica l'hora. Mira, per exemple, jo ara estic cobrint els actes del Fresc per l'I Sabadell, ¿vale? Jo he de baixar en cotxe. Jo vinc a la Concòrdia. Vull tornar caminant, que no està molt lluny. Però el Fresc està fet per gent del centre, perquè quan allò acaba a les 11, que l'altre dia va acabar els Brodes Bros, que va començar a les 10 i va acabar a les... ja no hi havia autobusos. Ja queda algun... El 2, em sembla que l'últim que surt és a les 11, a un quart de 12 d'allà baix. Però, per exemple, el 5, el 55, el 4, el 44, els dels barris, precisament, no poden venir al Fresc si no venen amb el seu cotxe particular. Per tant, no cal fer un bus a la 1, a les 2, a les 3 de la matinada. Potser sí, eh? Hi ha ciutats que tenen un cada hora i aquestes coses no. Però el que sí que s'ha de fer és allargar una mica més. Òpera. Quan fan l'òpera, l'òpera està feta per la gent del centre. Perquè si algú de Can Déu vol venir a l'òpera, moltes vegades l'òpera ha acabat a 2:15, perquè hi ha òperes de 3 i de 4 hores. Per tant, és necessari això, però sobretot allargueu una mica fins a les 12. Jo soc pessimista, perquè al final tenen... Mira, l'altre dia vam tenir una conversa semblant amb el tema del transport, amb el Jordi Obradors, que ell en sap molt de tot aquest tema, i deia, és que tampoc no hi ha planificació del tema dels autobusos, és intocable, tots els autobusos han de passar pel centre, l'1, el 2, el 3, el 40, tots passen pel passeig, hem fet un passeig magnífic i tens un bus allà que et passa, no? Hi ha gent, l'altre dia vaig passar i hi havia una senyora prenent un cafè i li va passar l'autobús amb un pam, no? I dic, ja no venim més a fer un cafè aquí al passeig.
Bueno, i les bicis podem pujar de pujada, i clar, sí. Tens una terrassa, una bici i un bus... amb sí. 3 metres, sí. 3
i ell, metres ell posava el cas i diu, a més, ara s'acaben de comprar uns autobusos elèctrics que són tancs, que són enormes, i posava l'exemple d'una ciutat on jo hi he estat fa un mes, és a Avinyón. És veritat que Avinyón té una muralla, llavors tenen el tramvia per fora de les muralles i a dintre tenen un bus petit, gratis, que a més no té parades, le fas així i pares, no? I jo no vull donar pistes, però les dono, perquè que després ningú no escolta a ningú i fan el que volen, però potser Sabadell no tenim muralles, però podem identificar perfectament el centre. I podem tenir busos més grans que acabin, jo que sé, a la plaça Mercet, que jo sempre diré la plaça Mercet, que sóc d'una època, plaça de les dones del tèxtil, vale? Que pot acabar allà, i després a partir d'allà cap al centre, busos petits que poden passar. És increïble quan un bus gira pel carrer de Gràcia des de la Ronda Zamenhof i naturalment puja a sobre la vorera perquè no hi cap, no? I a més, amb el carrer de Gràcia tan estret, això els diumenges, no? És increïble, vull dir, perquè passen al costat de la gent. I el Jordi, jo li dono tota la raó, diu, tot això ha de canviar. Algú ha de dir prou ja de que els autobusos passin per allà. Hem de fer busos més petits. I per tant, la idea d'Avinyón, que sembla una cosa esbojarrada, és totalment necessària. Ja sé que hem anat del tema dels horaris, no? Però Sabadell també té una circumstància d'un centre més estret que pot tenir autobusos més petits, no? La gent de Can Déu que vingui al centre pot baixar a la plaça de les dones del tèxtil, si vol pot agafar un bus interior del centre o si vol pot anar. I per que fa l'horari ja no res més que afegir. Jo crec que el que hem de fer és allargar-ho, no sé, fins a les 12, no pot ser. Hi ha espectacles que acaben... La gent que vol anar a sopar, per exemple, de fora, ha d'agafar... Sí que és veritat que hi ha altra opció, que és l'opció dels catalans, fer-lo servir com a metro de Sabadell, que també hi ha molta gent que ho fa, que acaba del Principal o acaba del Fresc i se'n va agafar per anar al centre o vull dir al sud o al nord, no? Fins i tot a Rodalies, quan funciona, també té trens més tard, no? Però el dels busos és...
I també hi ha una línia d'autobús, suposo que encara existeix, perquè jo l'havia agafat a Castellà, que ve de Barcelona, Sabadell, Castellà, i que funcionaven tota la nit també aquests. Sí, jo no sé si era cada dia.
La llei impedeix que una línia interurbana tu puguis pujar a Sabadell i baixar a Sabadell.
Ah, això no sé si va. Perquè jo l'havia agafat a Barcelona i llavors, mira, jo anava a Castellà i tenia un parell de parades, o tres, no me'n recordo, per Sabadell.
Sí, existeix,
jo anava a Castellà,
encara,
existeix. Sí, un cada hora. Nocturn, un cada hora.
Un cada hora,
jo l'havia agafat a Barcelona.
Sí, de Barcelona cap aquí, sí.
Però... Sí, era cap a Castellà, però clar, tu no el pots agafar.
I ja. Para allà a la Gran Via,
sí,
Avinguda
no me'n recordo,
Barberà.
Sí.
Allà té una primera, entrant, té una parada.
Sí.
No pots agafar-lo allà i baixar a la plaça Espanya.
Vale.
A la que entra Sabadell ja no hi pot pujar ningú.
Yeah, vale,
això és
vale.
El que no té sentit és que la gent de Can Llong i de Can Rull, l'últim bus sigui a 10:45.
No, clar, això és... El que deies és, vull dir, que ampliar l'horari també ja seria una solució, potser ja més fàcil que de posar més autobusos especials per la nit, això seria, i potser avançar-ho una mica al matí també, perquè hi ha gent que va treballar molt d'hora, i vull dir que mira, potser avançar, i llavors pot haver o el cap de setmana un horari diferent, quan hi ha espectacles o quan... I això també jo crec que pues, una altra vegada una mica planificar i veure entre tots les possibles solucions, les més econòmiques i també les més, a punt de vista humà, diguéssim, les més que donen més perspectives d'èxit, també, per dir-ho de certa manera, o de viabilitat, més d'èxit, no és qüestió d'èxit, però de viabilitat. I llavors, clar, evidentment, aquí un increment de plantilla farà falta, una reorganització de tot el sistema de, no sé, de la companyia d'autobusos, no sé com es diu abans, tot això pues, mira, implica una reorganització, parlar-ne i tenir un pla, i llavors veure això, la viabilitat d'això, i que hagin 4 hores que no hi ha autobús, vale, no, no, potser no passa res, sempre quan jo crec que els caps de setmana hi hagi més, més oferta.
I passa al revés, sí. Hi ha menys oferta els caps de setmana,
vale, sí, és al revés, sí, perquè clar, la gent surt més, hi ha més espectacles, sí, sí, i potser sí. Descentralitzar la cultura, com estàvem al principi de tot aquest, descentralitzar la cultura potser tampoc no estaria malament.
A Granada hi ha uns barris amb uns carrerons, com per exemple el Sacromonte i tots el Baicín, i passa l'autobús.
Sí, sí.
I són uns autobusos petits, la mar de monos.
Sí.
Perquè el tema de les dimensions del carro no només afecta el centre. O sigui, les línies que passen per Cap Puigsener i per molts d'altres barris com Torre Romeu i tot això són esclaus del traçat dels carrers, perquè amb aquells monstres no pots passar per gaire puestos, i per tant la línia segueix una ruta que no està en funció del que tindria sentit, sinó en funció de per on podem fer passar aquest autobús tan gros, no? Em sembla que això, i em consta que fa anys que se'ls hi diu en l'Ajuntament i en els de la TUS que això s'hauria de canviar, com a mínim que s'ho estudiessin, això per una banda. I per altra banda, a veure, fa 30 anys van convidar a l'òpera a Frankfurt. El bitllet de l'òpera portava el tiquet del transport públic per anar al teatre i tornar.
Ah, sí, també ho he vist a Brussel·les, això. Sí.
Hi ha maneres.
Sí, hi ha maneres de fer.
Hi ha maneres.
Tot és voluntat.
Sí.
Ara que els espectacles els hauríem de fer una mica més d'hora, doncs possiblement per... Això també és una solució... començar els espectacles una mica més d'hora, no?
Bueno, ja comencen, la Simfònica, per exemple, comença a 8:45, que abans començaven a 9:00, i a 9:30, ho han anat, però tot i així, un espectacle d'un concert simfònic no planteja problemes, però l'òpera sí, una obra que dura 3 hores, clar, sí que pot acabar a 11:45, no? Però és això, allargues el bus una miqueta més i ja està.
Sí.
Solucions hi ha, però clar, no hi ha... Sí, la prova evident de que això no funciona és la compra d'aquests vehicles elèctrics, que podem fer la gran publicitat i propaganda. Ah, Sabadell, respira, que maco, ja respirem perquè tenim 4 autocars, autobusos elèctrics. Però és que no poden passar per certs carrers, perquè no t'ho planteges, perquè aquests vehicles són cars, són molt cars. Sí. Vull dir, planteja't fer-los més petits, elèctrics també, gastaran menys, segurament, jo què sé, i podran passar pels carrers, no sé, jo, és tot el tema recurrent de manca de no sé, ja ni polítics ni tècnics, perquè a vegades quan el polític és un inepte, trobes un tècnic que diu no, anem per aquí, o a l'inrevés, però que és que en aquest cas, jo, i perdoneu que sigui tan clar,
hi ha un polítics, consens.
Hi ha un consens d'ineptitud total,
d'ineptitud,
no?
Sí.
Bueno, pues mira.
Queden alguns temes per parlar-ne, digues.
No, només hauríem de viure una mica més al carrer i participar més, vull dir, com a persona, vull dir que no sé com hi anar, no, això,
segur que no agafen el bus, no agafen el bus.
I tot això, i llavors agafar el bus, esperar-te el tren, vull dir, veure que no passa, coses d'aquestes.
A mi m'agradaria parlar del tema polèmic que és els sortidors del passeig.
Vinga, anava...
I el fullon que s'està armant...
Ui, a veure, vols parlar, parlem dels sortidors, si vols. Jo anava a proposar dos temes, que era el molí i l'OPA del BS amb la venda del TSB, però el tema dels sortidors...
Tenim molt avorrida la de l'OPA, oi?
Sí. Ja està, no? Sou accionistes del BS? Sou accionistes, vosaltres?
No.
No, no. Algú, no, 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 jo tampoc.
Som damnificats.
Bueno, i més o menys de patrimoni n'hem parlat. Va, em sembla bé. Què vols dir dels brolladors del passeig?
Jo he sentit... espesses crítiques, que diuen a Mallorca, que vol dir moltes.
Sí.
M'agrada molt aquesta expressió. Perquè és que, escolta'm, què fan aquella canalla amb calces per allà al mig, i que fan molt de soroll, i que allò no és un balneari, que allò és un sortidor per fer bonic, i no sé què, no sé quantos. I jo penso que tenen tota la raó del món perquè els tanquin amb els que diuen això. Perquè és que el primer dia que m'hi vaig fixar és una estampa preciosa. I la trobo com transgressora, saps? Allò, passes per allà i veus aquella canalla, que es fan seu aquell espai amb una alegria,
sí.
I que no necessiten que els hi comprin un equipament sencer per anar-se'n a la bassa ni a la platja, no, no, passen per allà i vinga, pam, i es mullen les sancletes i el que portin. És preciós, és una estampa de felicitat genuïna que jo aplaudeixo i que com m'ho toquin m'enfadaré.
No sé, a Castellà i a la plaça Catalunya hi havia aquests sortidors que també que posen a l'estiu i realment és bueno, fa anys això que ho fan a Castellà, no? Els obren, no sé si al Mas, al Jut, i mira, mira, és fantàstic, perquè veure ja el que dius tu, que la gent, si, bueno, és més aviat pels nens, vull dir que, però bueno, si tiren allà, vull dir que mira tu, i disfruta, gaudeixen realment amb no res, si tu vols, només amb aigua, entens? Vull dir que mira, i és un espai també fantàstic allà Castellà, i aquí suposo que aquí és que també podem rondinar per tot, eh? Sí. Ens queixem per tot, també. Ai, perquè mira, això fa massa soroll. Ai, que mira que això, perquè es mira que ho fan sense banyador, fan amb calces. Jo què sé, deixa'ls una mica disfrutar. Vull dir que mira, viure una mica, no sé com els hi surt, no sé, una mica d'espontaneïtat. És que al final és això, perquè es queixem és també que jo, per tot,
això
eh?
No, no hi havia pensat ningú que passaria, eh? I,
yeah,
i
bueno.
Dic, és preciós, és preciós.
Ah, i criden i gaudeixen i mira, i estiren l'aigua, vull dir que mira, és que és maco això.
Jo quan passo per allà dic, ostres, m'agradaria tenir 8 o 9 anys i passar, yeah. I passar i córrer per allà i mullar-me i amb calça i amb calçotets, m'és igual, perquè jo també estic completament d'acord. Jo no havia fet aquesta reflexió tan maca i tan sí. poètica que has fet,
sí,
no? Però,
sí.
però m'ha agradat perquè jo, no, és que clar, no poden deixar les tovalloles allà, que les deixin allà les tovalloles, quin problema hi ha, no? I més, ara ja vaig a la part crítica, amb els preus de la bassa, que s'han apujat moltíssim i no tothom pot anar a la bassa i no tothom té piscina privada a casa seva, ah. vale? El que dèiem, no?, dels polítics que tenen piscina privada a casa seva, ja sabeu de qui parlo, no?, que aquesta gent hauria de sortir al carrer i veure que estiguin allà mitja hora jugant els teus fills allà mullant-se tal, no representa cap mala imatge de Sabadell, al contrari, jo crec que representa una bona imatge de Sabadell, és que la gent està viva a Sabadell, no? I escolta, si s'estiren allà, que s'estirin, si criden d'alegria, no criden per res dolent, no? Jo no sé, tant que parlen de refugis climàtics, doncs allò és un refugi climàtic perfecte, no? Per què ha de ser tancat el refugi climàtic? Que bueno, també parlen de refugi climàtic al Parc de les Aigües i no us aconsello que aneu a partir de les 9 del matí ni de les 10 ni de les 11 perquè allò no és un refugi climàtic. Això ja he tingut la discussió amb el Carmel moltes vegades, que refugi climàtic al Parc de les Aigües.
Home, per llargadaixos segur que sí, eh?
Sí, sí, perquè jo...
està la mar de bé.
Són parcs que s'haurien de... Quan es tanquen, a les 9 de la nit, s'haurien d'obrir. A les 9 de la nit. Penso que haurien d'estar oberts durant la nit i no amb vigilància, el que sigui. Però ara mateix, amb les temperatures que han fet, és impossible que allò sigui. I, perdona, conec els jocs d'aigua d'aquests de Castellà, no tenen res a veure amb els del Parc de les Aigües, eh? Res de... Que nosaltres tenim... No, són jocs a mínims, eh? A gaudir, que és el que hem de fer.
Sí,
I si sent, són nens petits, que gaudeixin de l'aigua, home. L'aigua és vida.
Al final és enveja dels grans, que es queixen.
Hauràs de fer-ho també per jubilats.
No m'imagino la policia traient... No, perquè això
no,
seria...
No.
De fet, hi ha una mica de... És permissiu, no? Vull dir que de moment no, ho estan no. deixant, no?
No, ara han posat un cartellet a l'Ajuntament que,
ah, sí?
Com que diu que s'han de comportar cívicament i no bueno, sé què, no sé quantos.
Això és com
això dir... podríem posar-ho a molts llocs, eh?
Sí.
Això podríem posar-ho a molts llocs, eh?
Sí, sí, a l'entrada dels plens de l'Ajuntament.
Bueno. Mira, avui mateix, no sé si us ha arribat la notícia a Ràdio Sabadell, en primícia, dic una primícia.
Som-hi.
Bueno, primer li he dit a l'Isa Sabadell.
Home,
és que primer, normal, eh?
Sí, sí.
Doncs que hi ha hagut trencadissa de vidres de cotxes per la Creu Alta enorme, vale? El carrer Major, carrer Gambús, plaça dels Avis, es veu que algú ha... Vull dir que tinc algunes fotos i tal.
He passat aquesta nit?
Sí, aquesta nit. Hi havia dues persones allà al carrer Major i m'han dit, no, és carrer Gambús, carrer Castellà, tota la zona fins a la plaça dels Avis. Ja no he pogut anar cap allà, perquè si no hagués anat allà a fer fotos perquè venia aquí, no? Mm-hmm. Vull dir que això, bueno, civisme.
Sí.
Crema de contenidors...
Les papeleres i
sí,
això,
sí.
I
bueno.
Dic, clar, hi ha moltes coses, no?, i que a vegades es pot fer la vista grossa, però això, però sobretot pels infants i aquest tema de l'aigua, mira, pues fem una mica la vista grossa, però hi ha altres temes que s'hauria de ser potser més contundent, és tot el tema de recollir, per exemple, jo, a la platja, si tu vas a la platja i tu menges a la platja, recull lo teu, per què l'has de deixar allà al mig? Vull dir que, clar, això per mi em fa molta ràbia, això, eh? Perquè després netegen les platges, tot el que vulguis, però que cadascú reculli lo seu. I si no troba papelera, pues ho posa a la bossa que portava abans i mira, i ho posa a la bossa i se tira a casa seva. És que no, és qüestió d'aquí, eh? I estaria, la platja estaria més neta i tothom estaria més content.
Això són, dir, són batalles perdudes, perquè ja, tu saps que has estat mestre i això ho treballem molt a les aules, eh? Molt. Després surten i veuen d'altres coses, a les famílies no. Vull dir, és, no dic que són batalles perdudes, no? Però no podem fer més del que fem. Vull dir, de conscienciar, ja ho està fent, eh? Però al final, la llibertat de cadascú de tirar un paper a terra o a la paperera és llibertat personal, i hi ha gent, pues, que no té aquesta consciència.
Llibertat, responsabilitat.
Sí,
perquè no hi ha llibertat, hi ha gent que no la té, sense responsabilitat. Sí, sí.
Mira, me'n recordo els carnavals a l'escola, a la castanyada de l'escola, que quedava el pati brut, no? I llavors ens vam empescar de partir el pati en zones, i que els de primer i segon estan aquí, així, pom, pom, per cursos, no? Tampoc va funcionar, perquè els de vuitè tenien la seva guàrdia defensant el tros i s'anaven a tirar la merda als altres trossos expressament per putejar, per això eren els grans. I recordo que al mateix temps vaig anar amb una trobada d'esplais a Barcelona, al Parc de l'Escorxador, que es van ajuntar allà 2.000 canalles, i que hi va haver un moment en què tocava recollir i netejar. I jo, que hi vaig anar de, com de convidat, vaig agafar una bossa d'escombraries i em vaig començar a netejar. I al cap de 5 minuts tenia una dotzena de nanos al meu voltant, els mateixos que fan aquests comportaments a l'escola tan cafres, diguem, estaven, es van fotre tots a netejar, pim, pam, pim. Perquè en aquell ambient allò els hi portava.
L'exemple...
Això és molt curiós, eh?
Sí, 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 no, això és...
La mateixa persona i comportaments tan diferents segons l'entorn i el, això, i les, el model que trobes a davant.
Que les, a vegades ens fixem massa en les paraules i no en els gestos. I els gestos diuen molt més que les paraules. I si tu et poses, com dius tu, vas a recollir, no dius res, no dius res, però mira, la gent ho veu. Llavors, la força del gest, de l'acció, és més forta que l'acció de la paraula. L'acció
també és molt
forta.
Poètic, eh?
Sí, 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 però mira, una nota, puc?
Sí, home,
mira,
sí,
ja fa un temps ja, vull dir que mira, això dels papers, jo tinc mania a la gent que tira papers al terra, perquè quan jo vaig venir aquí fa molts anys, vull dir, en un bar per anar a fer un cafè, el meu marit em diu, mira, anem a fer un cafè, dic, jo veig el bar i dic, no, jo no puc entrar aquí, està ple de papers al terra. Diu, pues mira, no farem cap cafè avui, perquè tots els bars són iguals. Val, i efectivament, vull dir que mira, però què costa, en lloc de tirar el paper així, posar el paper sobre el taulell o la teva tassa o el que sigui. I llavors em va passar després que una persona al carrer, això era a Barcelona, que va tirar un paper d'un paquet de cigarret, el va tirar a terra. I jo, amb bona fe, li vaig dir, perdoni, que li ha caigut el paper, i es va enfadar amb mi i em va dir de tot, que no entenia tot gaire les paraules que em va dir, però em va insultar. Sí. Dic, escolta, jo només deia això, penso que... però l'havia tirat, ho havia vist, ho havia fet així, sí, no li havia caigut de la butxaca. Vull dir, clar, si tu de vegades et trobes amb això i dius, bueno, no sé, és la... És la consciència personal de la persona, no?, que importa. Dir, té la llibertat de tirar-ho? No, 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 no té la llibertat de tirar-ho. És responsabilitat seva, de cadascú, de cuidar-se de les seves coses i de vellar una mica per l'entorn. Jo veig així, perquè vivim en societat, no vivim sols.
Jo, bueno, cada vegada hi ha més individualisme, també és veritat, però per acabar de manera positiva, que és raro a mi que sigui així, els que tenim una edat hem vist un canvi. Si has viatjat per Europa, vull dir, Europa, la conscienciació sobre la neteja és més gran, no? Com més puges, França, Bèlgica, més net, no? Si he estat a Bruges i, mare meva, i si pujaré una mica més. Després, quan vas a Nàpols, per exemple, és una merda total, no? Perquè el sud d'Europa és brut. Però també haig de dir que tot això ha anat canviant. Si tu has estat a Andalusia fa 30 o 40 anys, et trobaves el bar ple de papers, ja netejarien al fi del dia, no? I ara es nota.
Però perquè... els pobles d'Andalusia sempre han sigut netíssims.
Sí,
eh?
Sí, però la gent era acostumada a menjar i tirar el paper terra. Sí, els bars, sí, molt, sí. Molt. Això ha canviat molt, perquè també les normatives han canviat. O entraves en un lavabo i prepara't a veure què trobaves allà, eh? I ara ja comences, des de fa un temps, les normatives te fan molt, eh? Vull dir, si,
els alemanys,
si
quan vénen aquí, també merden com nosaltres, sí, i
sí,
més,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bueno, perquè l'alemany que ve aquí ve a lo que ve, saps? Ve a passar-s'ho bé i, bueno, clar...
Sí, perquè si els anglesos, que si els belgues, sí, que si els noruecs, sí, sí, que tots,
els belgues són els pitjors,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Són els... sí,
sí. Després allà els veus i dic, ostres, aquest alemany no són els alemanys que van a Mallorca,
però és curiós això, que en el seu propi país ho fan d'una manera i estan a fora, no tots, evidentment, no podem generalitzar, però ho fan d'una altra, eh? Sí. Això també és...
Sí, sí, sí. Es relaxen quan són aquí.
És veritat. Sí.
Mediterràniament, no?
Mediterràniament.
Sí, sí, sí. Un minut per les 10. Moltes gràcies a Pere Vila, Josep Asensi i Rita Haivens per avui, per haver estat aquí a la tertúlia del Notícies Matí. Últim dia de la temporada, no? Sí.
Sí,
sí. Sí, sí. Sí, sí. Què fareu, vacances? Ja tinc poc temps, ja, per preguntar-vos això. On anireu? Fareu alguna cosa especial?
Jo a Alemanya, per variar aquest any, a veure si em deixen.
A tirar papers a terra.
Sí, sí.
Tu, Josep?
Jo em vaig a Àguiles, que és on tinc una casa, allà a prop del Cabo de Gata, Múrcia, però Cabo de Gata, bueno, platja, bé.
Molt bé, molt bé.
Jo me'n vaig a Bèlgica, al meu poble, amb les vaques, i mira, i amb
tranquil·la. I la fresca.
I la fresca.
Exacte.
I tu, i tu?
Ah. Jo me'n vaig als Alps francesos.
Ah, molt bé.
Sí, sí, sí. La setmana que ve, de fet, aquest diumenge.
Tu parles francès, tu parles francès.
El que puc, el que puc. És un dialecte del català.
Sobreviuràs.
Ja ens entendem. Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Sort que els francesos no tant en
ens actualitzem i demà hi tornem a partir de les 8. Adéu.